GDT. Comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Ruth Vilà.
Messi ho soluciona tot, és solució d'emergència, solució d'una emergència.
Avui amb la Ruth, amb el Ricard, amb la Marta, amb la Laia, amb el Bernat, amb el Jaume, amb l'Albert, amb el Xavi, amb el Carles, amb tota la colla farem aquest tercer temps.
Ja hi ha Rubiales a la gespa.
Sí, a punt de fer l'entrega del trofeu, eh?
Doncs ara viurem aquesta imatge, insisteixo, insòlita, novedosa, i és el president de la Federació Espanyola de Futbol, acompanyat pel vicepresident de l'Espanyola, que és el president de la Catalana, Soteras, lliurant el trofeu a Leo Messi. Aixeca la Copa de Campió de Lliga 2018-2019, el millor jugador del món, el millor jugador de la història del Barça, el capità blaugrana, el gran artífex d'aquesta dècada prodigiosa, d'aquesta dècada espectacular, que es resumeix amb aquest lema, amb aquest 8-11 de les últimes 11 lligues. 8 les ha guanyat el Barça.
Un lema, Bernat, que es veurà les samarretes commemoratives amb tots els jugadors també a l'esquena. De moment, la samarreta que duen els membres de l'estaf i els nens, perquè hi han invadit el Camp Nou, la gespa, els jugadors, el primer que han fet després de celebrar-ho amb l'espai d'animació és dir a les seves famílies, als seus nens que vinguessin. Han entrat els fills de Suárez, de Messi, d'Arturo Vidal, de Busquets, amb tots amb aquestes samarretes de 8-11, mentre també veiem, per exemple, a Todibó constantment amb una GoPro gravant ja tot el que estigui passant a la gespa. I m'ha sorprès també de Messi que el primer que ha fet quan ha rebut la copa, a banda d'aixecar-la, és anar-se a fer una foto amb els seus fills abans de celebrar-ho amb els seus companys. I ara es fan la foto oficial.
Apareix Messi, que s'havia anat a recollir el més petit de tots, el seu fill petit, i a la fotografia de família, mai més ben dit, futbolistes, membres de l'estaf i una bona quantitat de quitxalla, fills dels jugadors, que es retraten per passar la història amb aquesta 26a lliga de la història del Barça. Aquesta lliga guanyada a la jornada 35 de forma matemàtica i que ha lliurat en persona el president de la Federació Espanyola. Crec que és la primera vegada i es podrà millorar, eh? Li ha faltat potser una miqueta de glamour, de cerimònia, sí. Oi?
Absolutament, absolutament, perquè ha quedat... no tenia, és a dir, el focus del Camp Nou no era al damunt d'aquesta imatge. No sé si s'ha de posar una mica de plataforma, una mica d'escenari, alguna cosa que sigui més protocolària.
És la desena lliga que guanya Messi amb el Barça. Es converteix en el jugador de la història del club que n'ha guanyat més, superant les 9 d'Andrés Iniesta.
I és la tercera lliga que el Barça celebra després de jugar contra el Llevant. La primera el 2005 al Ciutat de València, la segona el 2011 amb el gol de Keita al Ciutat de València, la primera va ser amb el gol de Tor, i avui al Camp Nou amb el gol de Messi.
A les dues anteriors amb empat a 1, oi, Xavi?
Sí.
Jo és que avui ho tenia el Cavi Massara.
Mentre Piqué ruixa tothom amb cava, les llums del Camp Nou s'apaguen.
Comença l'acte, aquesta festa, eh? Ara hi haurà una actuació musical a càrrec de Ramon Mirabet i Helena Gadel amb una cançó que s'estrena, que ja sabem el nom, es diu Extraordinari, i és composta per Marc Parrot, com abans ha dit el Bernat, i està feta especialment per l'ocasió d'avui. Els llums s'apaguen, però és aquella imatge preciosa, sí, de tots els mòbils.
No ha marxat molta gent, no? No ha marxat ningú, pràcticament.
No, aquí no marxa ningú avui.
Els mòbils protagonistes, eh? Perquè jo des d'aquí de la tribuna en veig molts, eh?
És preciós.
Sí, a la televisió també
és percep. Una pluja d'estrelles. El que abans eren els encenedors, no? Ara són les llums del mòbil.
L'efecte és més bonic ara amb els mòbils i no et cremes el dit.
Sí. Doncs els jugadors són al cercle central. Això està il·luminat amb un focus de llum just on estan ells. Tota la resta és a les fosques, amb un fum que va deixant anar ja des de que ha començat.
8 de les últimes 11 lligues.
I l'speaker avui, de forma excepcional, és el conegut periodista Òscar Dalmau. Una de les veus més reconeixibles
i que el veiem a la mateixa
televisió de casa nostra.
Comença els focs artificials?
Sí, ja n'han tirat alguns des del camp de l'antiga Masia.
No, el que està fent Òscar Dalmau és anar anomenant efemèrides de l'estil, l'equip que més gols ha marcat, l'equip que menys grogues ha vist, i aleshores es llença com una mena de salva cada cop.
En principi, l'espectacle piromusical serà després de l'actuació musical.
Heu fet 416 porta. 400 xuts a porteria, més de 400. I heu marcat 86 gols amb el d'avui contra el Llevant. I això ho ha fet el Barça, tot i que sou l'equip fins a dia d'avui que menys faltes ha comès. 366. En canvi, sou uns dels que més n'ha rebut, 500. Gràcies, Sergio Busquets, per fer-me cas. 134 faltes de diferència. El Barça és l'equip més net de la Lliga. És l'equip amb menys targetes grogues. Les estadístiques d'aquest equip són esfereïdores. Segurament per això aquest Barça fa respecte. I sabeu què és el més extraordinari de tot això? Doncs l'extraordinari és que hem guanyat 8 d'11 lligues i hem fet que sembli normal. Això sí que és extraordinari.
Mentrestant, els jugadors són al seu costat, amb tots els nens, el Monito Vidal, que està esverant a tot el pati, eh?
I no sé si l'Òscar s'ho ha preparat ell o li han dit que es preparés aquestes dades, però ell és un gran amant dels esports dels Estats Units i potser per això ha tirat estadístiques.
Extraordinari, i l'ha compost amb Marc Parrot. Amb tots vosaltres, fort aplaudiment per l'Helena Gadel i el Ramon Miravet.
Presenta els cantants. I començarà aquesta cançó feta per l'ocasió, que es diu Extraordinari. Apareixen els dos cantants agafats a la mà i un Ramon Miravet molt més arreglat del que ens té acostumat amb Americana.
Tots sentim els somnis conquerits. Que ens agermana i el desig que s'encomana amb la força del triomf aconseguit.
Ens fa grans tot allò que guanyem i com ho fem ens fa ser diferents.
I el que és més extraordinari és que ens hem
romàntic, exacte.
A mi m'ha sorprès, no m'esperava aquest tipus de cançó, us ho haig de dir.
Però ha estat molt bé la cançó, no?
Home, jo per un títol de Lliga m'espero una cançó més canyera, però...
Estic tu bé, aquests dies.
Ja ho veig, ja.
El que és tan extraordinari és que em sembli tan normal una història del tot excepcional. Molt bé.
Sí, sí, sí,
però,
la, mira, la frase és molt maca.
Te la tatuaràs al braç,
Calmó? No, no m'agraden els tatuatges. M'agraden els teus informes lingüístics.
8-11, l'increïble és que sembli normal. Jugadors, moltíssimes gràcies per fer-nos-ho passar tan bé. Seguidors, molt bona nit. Gràcies a tots per venir i esperem veure'ns, i remarco això de veure'ns, ben aviat. Adéu-siau a tothom. Força Barça! Ai, força Barça! Que vagi molt bé. Bona nit!
Doncs fins aquí la intervenció, entenc, d'Òscar Dalmau. Ara veurem si comença l'espectacle piromusical. Ell, de moment, s'ha acomiadat, com si ningú més hagués de parlar, realment. Veurem què passa després,
clar,
però...
Sí, clar, si hi ha piromusical ara, ja apareix una possibilitat molt alta que no hi hagi parlament.
Ha
no?
fet tota la pinta que deia adéu, disfruteu d'això, gaudiu, xaleu i...
Ja us comentava a l'hora prèvia que en l'escaleta no estava previst que hi hagués parlaments, i en tot cas seria una qüestió improvisada. De fet, tampoc s'ha produït una cosa que sí que estava prevista, que és la volta d'honor, la volta olímpica, la volta dels campions.
Bé, això cosa potser que sempre sí que es pot entenc recuperar, sí. No?, després del piromusical, això.
Sí, de fet... Per l'escaleta que ens ha informat el Barça fa pocs minuts, no hi posa en si la volta d'honor, però vaja, el més normal que hagués sigut fer-la en el moment que rep la Copa, fer-la de manera una mica espontània. No ha estat així, veurem si, com diu el Ricard, es recupera després d'un piromusical que encara no ha començat. De moment és un espectacle de llums.
No, on... sí, que ha començat.
Ah, sí?
Sí. Fa estona que ja... Es veuen els petards que surten, com sempre, com dèiem abans, des de la masia.
Blaugranes,
home, també n'hi ha algun de verd.
Verd granota.
Ara sí que l'escolto, eh?
Ah, d'acord.
Però entenc que hi ha part del Camp Nou que no el deu veure del tot, no?
Bé, els que són, diríem, aquí a la part de tribuna més elevats...
El gol nord, sobretot, no?
Els tapats per la visera, sí, home, costa una
I
mica.
I el gol nord els hi queda com a dalt, bé, han de...
Sí, jo des de la meva posició no veig ni un petard.
No, home, doncs ja et dic que hi ha castells bonics, eh? No, l'espectacle pirotècnic és bonic, eh?
No. I mentrestant tots els jugadors són a la gespa, asseguts una mica per plans familiars. Veiem a Messi amb els seus fills, Busquets, dempeus amb el seu fill petit en braços, Suárez també assegut a la gespa.
I és curiós, Marta, perquè tot l'estaf de tècnics, d'auxiliars, de fisios, etc, disciplinadament en fila, drets i mirant els focs artificials.
I no enfocats per la llum.
Sí, cert. Tapats en la foscor.
I tinc una pregunta, els que ho veieu per televisió, però a mi em fa la sensació que no hi ha els jugadors del filial que han format part d'aquesta lliga també, que han disputat minuts. Dic Riqui Puig i Huagué.
No hi són. No se'ls ha convidat.
Això em sorprèn.
Sí, a més el Barça B juga demà a casa al mini a les 7 contra el Badalona. Tampoc és que estiguin fora.
Acaba aquest castell de focs artificials i veurem si ara hi ha volta d'honor, com a mínim.
És possible perquè ara s'inicia aquest campions, que ara sí que l'speaker ha tornat a canviar.
Sí, ara
és
Pep Callau, sí. Sí, i ara ha dit que faran la volta al camp.
S'entén que l'acte ja ha acabat, no? I ara ja és la part més espontània o la part més improvisada.
Que facin una volta al camp. Què diu Camp Nou? Olele. Un altre. Olele. I si tots animem, guanyarem.
Agafa Gerard Piqué la copa, pren la iniciativa i diu, vinga, va, que hem de fer la volta d'honor.
Això és el que passa. Quan hi ha molts nens a la gespa, tot s'enlenteix més i ara Piqué ha dit, va, doncs agafem la copa i comencem a fer, perquè estaven que no començaven. Ara Piqué li dona els seus fills petits, es farà la fotografia i veurem això, que s'aniran aturant, s'aniran fent fotografies amb la copa, amb els seus fills, i ara sí que el Camp Nou, tot i que és molt ple, no és ple del tot ja,
Hi ha molta gent que ja està marxant. No sé si ja donen també per tancat, com han encès els llums, donen per acabat aquest espectacle. Però, a veure, us puc preguntar que ja marxeu?
Sí,
t'ha agradat la festa o no?
Impressionant.
No li ha agradat gaire, crec, aquest senyor.
Però gens,
ha dit impressionant, era irònic.
Ha dit impressionant, no?
Sí, això, no, per la cara i per com ho ha dit, no, era com, vale.
Ironia, no?
Sí, vull marxar, gràcies. Però és cert que està marxant molta gent ara ja. Vull dir, home, la festa s'ha fet molt curta, no?
A mi m'ha semblat una mica desconcertant, la festa.
Sí, la veritat és que se'ns exigeix valorar la Lliga i que aquest títol és molt important. I entenc que hi ha un desafiament molt gran i un partit molt difícil dimecres que ve contra el Liverpool, però, sincerament, esperava alguna cosa més. No sé si és el vostre cas, també,
A veure, més gent que marxa per aquí. Marxeu contents?
I tant, què et sembla?
Us ha agradat, guanyar avui la Lliga? Heu patit per això, fins al final?
Fins tot una llàgrima m'ha caigut.
Us ha agradat la festa? Aviam el nen.
Bueno.
Bueno, ostres, no veig aquí molta eufòria.
La llàgrima aquesta també era ironia,
Aquesta llàgrima una mica d'ironia, no? No s'ha emocionat gaire.
Estàs trobant la gent amb molt bon humor.
D'emoció, de contents. Està més plora per estar contents.
Ja. Jo no sé què m'està passant. O m'estan vacil·lant la gent o no...
Hi ha molt humor avui, hi ha molt sentit de l'humor.
No ho acabo d'entendre.
A veure, jo crec que la llàgrima és per la cançó.
Sí, podria ser.
Campos també ha plorat una mica.
Saps què em crida l'atenció? Hola, Borda,
Hola, perdona.
Hola, la Ruth, també. Bona nit.
Bona nit.
Deia que em crida l'atenció que tots els membres de l'estaf no formen part de la volta, no s'hi han ajuntat. És a dir, no consideren que hi hagin de ser.
Està mirant volta vídeos, Bernat, ja.
No, els veig, hi ha uns quants que estan per aquí, per la zona de banquetes.
Només hi ha jugadors.
Hi ha fotografia de les WACs, ara mateix, al terreny de joc, davant de la zona...
Explica què vol dir WACs.
A veure, les...
Wives les... and girlfriends,
és veritat.
Que això vol dir?
A les nòvies i dones dels jugadors de futbol que eren a l'àrea tècnica, han fet l'entrega dels seus fills als jugadors i elles ara s'han fet una fotografia de record també damunt la gespa. I es va fent aquesta volta d'honor, però ja molt calmada, la gent del Camp Nou va marxant, l'ambient ja no és el del primer moment d'aquella arrencada, i es va fent molt a poc, els jugadors van aixecant les mans, van aplaudint, li van tornant a favor al públic, el Monito Vidal, que no para de córrer i exaltar a tots els fills, és el líder clarament dels nens, i mentrestant, doncs, ara Piqué va saludant, Ter Stegen també, molta calma, Suárez s'havia quedat més enrere amb la copa, fent-se una fotografia familiar, també.
A poc a poc, xinoixant els jugadors del Barça, fent la volta d'honor.
Per on van? Per on van, ara?
Van per lateral...
Estan a punt d'arribar al mig del camp. Gairebé fan la meitat ja de la volta. El que passa que ara li han agafat la copa a Luis Suárez perquè s'havia quedat encara a la porteria i diu, escolta, s'està fent la volta d'honor sense la copa.
Possiblement el moment més... més intens ha estat aquella comunió entre els jugadors i la grada d'animació.
Totalment, el més autèntic.
Just a l'acabar el partit,
Sí, el més autèntic. És el moment que realment els jugadors tenen l'adrenalina pels núvols, tenen ganes de celebrar-ho, els ha sortit l'instint anar a buscar l'espai d'animació, hi ha hagut un moment fins i tot que semblava una rotllana d'escà, saps allò que quan es comencen a repartir entre coses i empentes, i a partir d'aquí, quan ha començat ja tot l'acte programat, i jo crec que amb la cançó extraordinari, doncs allà ja s'ha calmat tot, ha baixat tot... I
estem molt crítics amb la cançó, com si s'hagués carregat la festa.
No ho sé, no, tampoc m'atreveixo a dir això.
No ve que l'agrada d'animació cantar.
Però no l'ha aixecat, la festa?
No l'ha aixecat.
A veure, que som aquí al costat de la llotja i hi ha un dels directius, el Xavi Vilajoana. Xavi, aviam si et pot... Explica'ns com s'està vivint i com s'ha viscut a la llotja aquests últims minuts, que us hem vist bastant nerviosos.
Bé, alguns més que altres, com és habitual, però molt contents i amb moltes ganes.
Què li diu aquest 8-11?
Doncs que és una animalada, realment. Suposo que d'aquí uns anys serem més conscients del que significa guanyar 8 lligues de les últimes 11.
Aquesta festa que, Adem, se'ns ha fet curta, què passa? Que no, encara no es pot celebrar del tot perquè hi ha més títols en joc?
Home, evidentment, bueno, és un, aquí s'ha de celebrar tot, però evidentment encara estem a final de temporada, no hem acabat la feina i per tant s'ha de fer amb moderació. Si cal celebrar-ho a consciència ja ho farem més endavant.
Ara és en calent i serà difícil segur, però si jo li dic aquesta és la lliga de...
La lliga de l'equip. La lliga de l'equip, la lliga, una lliga duríssima, una lliga que costa moltíssim guanyar, una lliga que amb un Messi estel·lar, com no podia ser d'altra manera i com ens té mal acostumats, o ben acostumats, millor dit, i per tant, per mi és una lliga dels socis per gaudir-ne tots i que pugui ser la vuitena de 11 i que no sigui l'última.
Molt bé. Sabem que hi ha sopar de celebració dels jugadors, els directius també fan festa especial?
Doncs la veritat, no sé què dir-te ara mateix. Potser ho improvisem ara, però no ho teníem previst.
Molt bé, molt bé, gràcies.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Aquest senyor que hem escoltat, qui és, Laia?
Xavi Vilajoana.
És directiu del Barça.
Directiu del Barça, sí. És que la veritat és que tots els
Xavi,
directius...
Xavi, un directiu que té pes en l'àrea esportiva, no?
I tant, sí, sí. Es dedica molt al que és el futbol formatiu, però la seva opinió es valora.
Perquè ell va ser futbolista del
Barça C. Del Barça C. No, i del Barça C.
I del Barça C.
Sí, el Barça C després va deixar el futbol pel futbol sala, que no és el mateix, evidentment, i va ser capità de l'equip de futbol sala. De fet, va ser el representant de l'equip de futbol sala que va sortir a la gespa del Camp Nou el dia del centenari del Barça.
I va entrar a la junta directiva el 2015 en les noves adquisicions que va fer Josep Maria Bartomeu.
Aquí el camp es va continuar fent aquesta volta. El que passa que és una volta que el que em sorprèn és que pràcticament no es fa exhibint la copa, que és al final el que també la gent vol veure i que li passin pel davant. I ara és Miguel Ruiz, el fotògraf oficial del club, qui l'ha d'anar prenent de jugador en jugador i li va passant a un altre perquè, bàsicament, ara mateix el que està passant al Camp Nou és que la copa va de mà en mà per fer-se fotografies.
Marta, que sàpiguis que aquesta copa acabarà al Museu del Barça, perquè se la quedarà en propietat al Club Blaugrana. Recordeu que la normativa de la Real Federació Espanyola marca que el trofeu se'l quede l'equip que guanyi o 3 lligues seguides o 5 d'alternes. Aquest el Barça tanca un cicle de 5 lligues sumant la del 2013, la 2015, 2016, 2018 i 2019, per tant anirà al museu. L'última que es va quedar al Barça va ser per les 3 lligues consecutives de l'era Guardiola, la del 2009, 2010 i 2011.
El que està passant aquí a la gespa...
Deixa'm que digui que gràcies a Xavier García Luque per recordar-nos aquesta dada sobre la propietat ja a partir d'avui definitiva d'aquest trofeu físicament.
I Piqué el que està fent és allò que li agrada tant, que és animar el públic, i diguéssim que Pep Callau és la veu i Piqué fa mímica adient el que han de fer el públic, i ara està animant el públic a fer la onada. I feia allò de posar les mans així, fer-les tremolar i córrer per la banda de costat per dir aixequeu-vos. I més o menys l'han seguit, el que passa que ara el Camp Nou, Bernat, és molt buit.
Bé, mig buit, sí, sí. La major part de la gent, per on ja ha passat la volta d'honor, ha anat marxant, a punt d'acabar-la. De fet, els jugadors s'han aturat, estan a punt d'arribar a la zona de banquetes, on esperen especialment dones i nòvies, i també algun amic, que s'està fent moltes fotografies. No sé qui és, un noi amb una gorra vermella, que està gaudint moltíssim de la festa.
Boateng.
No, pues deu ser amic de Boateng, potser. Home, Boateng entenc que està formant part de la festa.
Però on és aquest noi? A l'àrea tècnica?
A l'àrea tècnica de la banqueta de l'equip visitant.
De la banqueta, sí, del Llevant.
Amb americana, sí. Blanca.
Ah, sí, ja el veig.
Ara s'ha moderat, però ha estat embugit una bona estona.
A mi trobo que té un què a Malcolm, eh?
Hi ha alguna reacció més, Laia, per la teva zona?
Jo intentaré agafar gent a veure si està més contenta per aquí. Com esteu vivint aquesta festa?
Com?
Com esteu vivint aquesta festa?
Home, molt especial. Va.
Ah, què vols parlar, tu? Com t'ha agradat com ha guanyat el Barça la Lliga? Ho has celebrat molt?
Molt, sí.
I t'ha agradat la festa?
Sí. Sobretot per als coets.
Els coets, eh? Els petards i tot el pirotècnic d'agrada. Mira, ara passant per davant. Quin jugador vols veure i vols saludar? A veure si el pots saludar.
El Messi.
Home, clar, és que jo també ja sé quines preguntes faig, de veritat, eh?
Doncs justament, Laia, Messi li ha cedit el braçal de capità en el seu fill mitjà i el d'ho posat amb un orgull al nen que no hi cap dins seu.
Messi tota l'estona té en braços el petit...
El Ciro.
Ciro. És que deu tenir un anyet i mig o així.
S'acaba ja aquesta volta d'honor. Els jugadors del Barça, però, continuen damunt la gespa. Veurem si hi ha alguna altra sorpresa.
Res.
No?
Jo veig aquesta festa més acabada com quan una discoteca s'obren les llums. Sí? Aquí no hi ha ni micròfon que no, sembli que algú hagi d'agafar res, eh?
No, no. No he arribat mai jo a aquesta hora, jo.
No?
No.
Doncs, home, de tant en tant està bé algun dia fer-ho també, Bernat.
Ves un dia amb el Jaume Ramon, que t'ensenyarà.
Els jugadors del Barça ja acaben aquesta volta. El speaker habitual, Pep Callau, que dona alguna última instrucció, mentre s'ha continuat també la galeria fotogràfica amb les famílies al complet fent-se la fotografia amb la copa.
D'això va, perquè ara surten fins i tot les dones, els amics, el de la gorra vermella. A veure amb qui va fer-se la fotografia, va estar pendent.
És el segon títol de la temporada, recordem que...
Amb Malcolm, sabia, és el seu germà segur, o sigui, és igual que ell, però més grassonet.
El senyor de la gorra vermella,
No descartem encara Boateng.
Dèiem que és el segon títol de la temporada. Recordem que el mes d'agost, precisament en el primer partit de la història de la TDT, el Barça va guanyar la Supercopa d'Espanya. Avui, uns quants mesos després, el Barça recull el segon premi i encara n'esperen un parell més, si és que es poden recollir. La Champions, que té la prèvia de les semifinals i de la final, evidentment, si s'hi arriba, i la final de Copa amb el València el dia 25 de maig. Per tant, aquesta moderació a la que apel·lava el directiu Vilajoana s'entén perquè, bé, hi ha encara objectius importants a aconseguir.
I mentre alguns estan en família, amb fills i amb dones, veig a un Titi Todibó i Dembélé abraçant-se amb amics, tots els que podríem dir els seus tois, com tenia Neymar, doncs hi ha ben bé 6-7 nois que es veu que són amics de tot, és a dir, que deuen tenir colla compartida.
El fill gran de Messi, que es diu Thiago, oi?
Sí.
Estava intentant entrar dins la copa.
Molt bé.
És una copa grossa, grossa, el trofeu que es dona per la Lliga.
Sí.
És dels més aparatosos. Doncs el punt ja d'acabar-se del tot aquesta festa, que de moment es converteix en una festa particular, en un jardí on els futbolistes juguen amb els seus nanos, mentre d'altres es van fent la fotografia de rigor al costat d'aquest trofeu. El públic ja desfila. Si no em dius el contrari, Laia...
Sí, perquè aquí a la llotja, mira, el president ara somrient, abraçat Erika Vidal, també estaven donant la llotja i ho van fent poc a poc ja tots els directius. Per tant, això sí que ja és final de festa assegurat, perquè si marxa el president de la llotja és que poca cosa més queda a fer aquí.
Doncs el Barça, que ha celebrat un nou títol, una nova lliga, i això ja no és que sigui habitual, és que és la norma. 8 de les últimes 11 lligues les ha guanyat el Barça, demostrant la seva hegemonia en el dia a dia del futbol de casa nostra. Veurem si aquest any es pot acabar de completar aquest domini també a la Copa, que també és un títol que el Barça guanya gairebé cada any, però especialment el que en el seu dia va anomenar Leo Messi la Copa més linda i deseada, que no és altra que la Champions. A poc a poc la gent marxa, els jugadors també se'n van cap a zona de vestidors. Nosaltres iniciem un tercer temps que s'allargarà fins la una i on explicarem moltíssimes coses i escoltarem a moltíssima gent el dia que el Barça ha tornat a ser campió de Lliga.
El Barça guanya la Lliga. Felicitats, Barça. Felicitats, campions. La TDT a Catalunya Ràdio.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 25.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Falten 4 minuts per un quart de 12 de la nit, mentre la festa ja s'ha convertit en una festa privada per part dels jugadors del Barça i la seva família. Arriba l'hora de fer les conclusions. Però jo crec que avui, Ricard, és un dia especial, és un dia diferent.
Home.
És un dia on crec que no hi caben els dubtes, on crec que no hi caben les incomprensions i on hi caben molt els m'agrada, m'agrada, m'agrada. Què et sembla si de conclusions avui fem tres coses que t'hagin agradat d'aquesta lliga?
Jo crec que tens raó, que avui les notes només poden ser positives més enllà del que hem viscut aquesta nit al partit, que també per cert ha estat un molt bon partit, sobretot fins l'1-0.
Doncs quina cosa t'agrada en primer lloc?
Mira, m'agrada la parella de centrals del Barça. Crec que hem descobert una parella que probablement ara mateix està entre les millors del món, Piqué i l'Anglès. I ho dic perquè, a diferència d'altres temporades, és una parella de centrals capaç de ser dominant en diferents registres, en aquells registres que el Barça ha defensat. En el registre clàssic, habitual, molt lluny de porteria. L'Anglès tenia una assignatura pendent, tot i que ha treballat amb Sampaoli, de comportar-se amb fiabilitat quan té molts metres a l'esquena de la defensa, perquè no és un jugador especialment ràpid en espais oberts, i va començar la Lliga comprenent mides aquesta maniobra, i la veritat és que Piqué i l'Anglès han dominat els espais oberts, han dominat les transicions defensives, han pressionat i han animat sempre que l'equip anés endavant en la pressió, allò que se'ls demana als centrals. I han tret bona nota en la funció dels centrals del Barça clàssica. Això sumat a una bona sortida de la pilota, una sortida neta, a dos jugadors que tenen sang freda, que tenen bona presa de decisions, que no s'equivoquen gaire, i quan s'equivoquen en zones que no són de risc. Normalment, quan es veuen ofegats, són capaços de fer una passada llarga i no perdre una pilota en curt. Però sobretot Piqué i l'Anglès han ensenyat que el Barça és capaç de defensar-se posicionalment, que és capaç de defensar-se a prop de la seva porteria. Tots dos han fet una exhibició en partits molt concrets del domini de l'àrea, de les centrades laterals, del cos a cos. És a dir, han estat centrals moderns i centrals antics. Han estat centrals de personalitat blaugrana i centrats de nou registre del Barça, que va de la mà del Barça de Valverde. Crec que han estat jugadors que han format una parella, ara mateix, insisteixo, la parella titular del Barça, sense cap mena de dubte. L'Anglès ha respost al repte que era substituir Umtiti, i tot i que això ha estat global i no ha estat només exclusiu de la Lliga, crec que marca la Lliga 2018-2019.
És un primer m'agrada dedicat a aquesta gent de darrere que ho ha fet també en aquesta temporada. Vinga, anem amb el segon.
M'agrada el domini de les àrees, perquè és una de les responsabilitats que té un equip gran actualment. El futbol es pot jugar de moltes maneres i totes les expressions són vàlides, més enllà dels teus objectius futbolístics. I després has de saber desenvolupar aquella idea o aquell pla que has previst. Però on es guanyen els partits són a les àrees. Un equip pot tenir un desenvolupament fantàstic, estètic, dominador, autoritari respecte al rival, i no guanyar els partits. I un equip pot tenir no tant domini, però guanyar els partits si domina les àrees. El Barça ha tingut domini des del punt de vista del joc, des de la proactivitat, però sobretot ha tingut domini a les àrees. I per mi els noms propis són Messi, Suárez per una banda i Ter Stegen per l'altra. Ter Stegen, com sempre, ha aparegut quan li toca. Tant li és si pot estar, com avui, doncs una hora de partit sense aparèixer. Quan el rival arriba, ell hi és. Ha deixat aturades fantàstiques, com a Sant Mamés. Ha demostrat que té molta lectura del joc, bona sortida. Però ara vaig al que fa un porter diferent. Com va dir Valdés, porter que guanyi uns contra uns. Ha estat un porter que ha marcat la línia i que quan el Barça l'ha necessitat ha respost. I això és molt important. Però és que l'altra àrea, Messi i Suárez, han marcat diferències. Només cal mirar els 34 gols de Messi i els que ha fet Luis Suárez, Jaume, que són a la Lliga
21,
gràcies Marta. 34 i 21 són 55 gols entre tots dos. Són els jugadors que han posat el punt final a la idea blaugrana. Són els futbolistes que han nascut per marcar diferències. I Valverde els ha ajudat, sobretot en aquesta idea defensiva de despenjar-los en el 4-4-2 i sobretot en partits que el Barça anava per davant el marcador, poder utilitzar les transicions per rematar els partits. Ells no treballaven defensivament, quedaven despenjats, el rival s'exposava amb dos contra dos, la resta de jugadors defensava posicionalment i l'equip rematava. Si un equip té inici i final, si un equip domina una àrea i l'altra, si un equip domina l'emergència defensiva a través del porter i la contundència ofensiva a través dels davanters
és gairebé imbatible.
I el tercer m'agrada, a qui el dedicarem?
Doncs a la fiabilitat competitiva. El Barça ha perdut només dos partits, si no m'equivoco i si no em corregiu, al camp del Leganés i contra el Betis al Camp Nou.
Correcte.
La resta de partits el Barça els ha tret amb molt bona nota i ha dominat un altre cop la Lliga. I l'ha dominat sent capaç de competir amb situacions de desavantatge, amb situacions d'avantatge, amb registres més protagonistes, amb registres més reactius, com estic explicant, amb aquesta idea de la defensa posicional i la transició. I sobretot amb aquesta idea que marca la temporada des de la Champions, però també des de la Lliga, que és quan el Barça ha necessitat un partit guanyar-lo, l'ha guanyat. Va guanyar el Bernabéu, va golejar el Madrid, no va perdre el Metropolitano en un partit de molta dificultat perquè va ser un partit lleig, amb poca productivitat, però Dembélé va ser capaç de salvar un punt. Va guanyar l'Atlètic de Madrid a casa, va dominar els rivals directes. Però també diríem que ha dominat els equips, per exemple, de la zona baixa. És a dir, no ha patinat a camp on es diuen els tòpics que es perden les lligues. A Osca va empatar perquè era un partit d'entretemps enmig dels quarts de final de la Champions. És un equip que fa la sensació que que mentalment, tot i que la Copa i la Champions ha ajudat a retratar-ho perquè ha superat situacions límits, a la Lliga tampoc no ha fallat. Quan ha triat un dia i l'ha assenyalat, aquell dia ha competit bé i ha competit amb èxit. El Barça de Valverde per mi és una màquina de competir, de jugar. Tot això té molts gustos i és molt subjectiu. Ja en parlarem en un altre dia, perquè jo també li dono molt bona nota. Però sobretot, des del punt de vista de la competició, és un equip que té experiència, que té joventut, que té ofici i que té una fam que no te l'acabes. Si no, el Barça no hauria guanyat 8-11 lligues com res a la samarreta.
Són les conclusions avui, necessàriament, obligatòriament positives. Els tres m'agrada d'aquesta Lliga, que el Barça ha dominat de forma absoluta i que ha culminat avui guanyant amb patiment, també és veritat, però també amb emoció per 1-0 davant del Llevant. Gràcies, Ricard. De seguida ens retrobem. No sé si la Laia tenia algun protagonista.
Sí, sóc aquí a la llotja abans que marxi tothom, que tenen aquí una petita celebració. Sóc amb el vicepresident Jordi Cardoner. Què sent ara mateix el vicepresident?
Doncs il·lusió. Il·lusió, molta alegria. I alegria, doncs, poder compartir, doncs, això, pels amics i amb tots els socis i la gent, doncs, del Barça.
Hem vist el missatge, aquest és la 8a Lliga d'11, l'extraordinari, és que sembli normal. Que senten una mica la necessitat de reivindicar aquestes lligues del Barça, que creo que no es valoren prou, no, entre l'afició o en general?
Jo crec que més que una reivindicació és un record sobretot per aquells doncs, que ja tenim certa edat, que les varen patir per guanyar, que en varen guanyar. Jo personalment, fins 25 anys, només en vaig guanyar dues. I crec que, com jo, molta gent dels que ens estan escoltant, crec que li hem de donar el valor que té 11 temporades, 8 lligues. Queda molt clar.
Aquesta Lliga, des de la Junta, com s'ha viscut? Han patit en algun moment o ha estat més plàcida que mai?
No, des de la Junta es viu com des de la grada, com des del soci. Tranquil·litat en el sentit de què hem de gestionar, que hem de gestionar un equip, hem de gestionar un club, hem de gestionar uns pressupostos molt importants i hi ha tota una sèrie de qüestions doncs, que s'han d'equilibrar, però esportivament, que al final és el que compta, el que avui estem celebrant, doncs s'ha viscut, doncs això, competint.
S'han viscut grans nits, el 5-1 amb el Madrid, evidentment els gols de Messi, de les faltes de Messi, fins i tot aquesta temporada. Vostè amb què es queda d'aquesta Lliga?
Jo em quedo amb tot, em quedo amb petits moments, em quedo amb jugades...
Una imatge potser li ve al cap, un partit que va dir, ostres, aquest...
No, jo amb aquestes coses el que em quedo és amb la fidelitat que ha tingut aquest equip al joc, no, del Barça, mantenir doncs aquell tiqui-taca que evidentment ha anat evolucionant, hem anat canviant jugadors, hem anat canviant entrenadors, però hem tingut un estil de joc que ens fa únics al món.
I ara ja el deixo perquè sé que l'estan esperant, que aquí hi ha una petita celebració també en la llotja, però ara ja toca pensar en la Champions, no? És l'altre gran repte d'aquesta temporada i un títol que il·lusiona moltíssim a l'afició i al vestidor, pel que s'ha vist també.
Sí, la Champions i la Copa. Moltes vegades ens deixem la Copa, que també té la seva importància.
Per tant, el triplet.
Exacte, si volem anar al triplet, primer tenim que tenir-ne un, aquest ja el tenim, ara ja podem pensar amb el doblet. Tenim un partit important i complicat també contra el València, i posteriorment, doncs, amb l'anticipació del partit, dels partits amb el Liverpool, doncs, centrant-nos per la Champions. És una fita que aquest any, doncs, pensem que hi estem a prop. Estem en una posició que l'any passat no hi érem, per tant ja estem millor que l'any passat, i a partir d'aquí, doncs, partit complicadíssims amb el Liverpool, però que esperem que aquest equip, que és capaç de tot, els pugui afrontar amb èxit.
Estem a prop, ens diu, amb un mig somriure, del vicepresident Carbonell.
Del tot. El somriure no el tinc a
mirar. Això és que ho veuen bé, aquest any, la Champions.
Jo soc molt optimista, però crec que hi ha senyals importants i suficients com perquè puguem afrontar-la. Futbol és futbol i partits no acaben fins al final, però crec que tenim tots la seguretat de que tenim els jugadors, tenim el planter per poder-la afrontar de forma definitiva.
Molt bé, amb això ens quedem i deixem que vagi a celebrar aquesta lliga.
Gràcies a tots.
I avui que el Barça de futbol celebra una lliga, a casa nostra hem volgut convidar un altre guanyador de lligues. Un guanyador de lligues que la va celebrar ahir. L'entrenador del Barça d'hoquei patins, Edu Castro, que ahir, amb la victòria igualada per 1-5, es va endur la 30a lliga de la secció. Agraïm que a aquesta hora de la nit ens atengui un campió de lliga. Edu Castro, què tal? Bona nit.
Molt bona nit, és un plaer.
I moltes felicitats, també.
Moltíssimes gràcies.
Ahir, abans del partit, t'escoltaven l'entrevista que et feia el meu company Joan Ferran, Esport 3, abans del partit, i parlaves de la Lliga com el títol més important. És un discurs, és una frase, un argument que sovint molts entrenadors repeteixen, sense anar més lluny, per exemple, Zinedine Zidane, l'entrenador del Madrid, que ha guanyat Champions, però no aconsegueix la Lliga. Per què li doneu tant valor a un títol que sembla que queda una mica a vegades apagat per la brillantor de les Champions o les Eurolligues?
Mira, si em permets, et faré una analogia. Quan estudies una carrera, la de dret, per exemple, tu fas la carrera de dret amb el Codi Civil, el dret civil durant tota la carrera, i cada any tens algunes assignatures diferents. Al final, el que més temps li dediques és aquella assignatura troncal, que diem a la universitat, i això és el títol de l'Hockey Lliga, el que li dediques més temps, i per tant l'evolució de l'equip està més en funció de l'esforç setmanal cap a aquell partit. I és veritat que hi ha altres títols de Champions que fa més il·lusió perquè és més puntual i significa ser campió d'un àmbit geogràfic més ampli, però l'Hockey Lliga és el que et dona els 30 partits de l'any.
Per tant, entendries que Valverde també valori, igual que fas tu, el títol d'avui com el més important de la temporada.
I tant, jo crec que sí. Una altra cosa és, i l'Aitor Egurrola ho explica sempre molt bé, una altra cosa és el títol que et fa més il·lusió, que segur que és la Champions, pel que et deia abans, però el títol més important respecte a l'esforç i el temps que li dediques durant l'any, jo crec que és la Lliga.
Tens la sensació, Edu, que a mesura que l'esport diríem que va assumint globalitat i que el negoci de l'esport va agafant força, podem arribar a haver de recordar molt sovint la importància de la Lliga respecte a les grans competicions europees?
Bueno, sí, segurament sí, perquè els àmbits geogràfics són diferents i significa que guanyes un territori més ampli, per tant els pressupostos contra els que t'enfrontes també són més grans. Nosaltres ara anirem a jugar contra Benfica, Porto i Sporting a Lisboa, sí. I recordarem que hi ha clubs de futbol no darrere, sinó davant d'aquests projectes d'una secció, i evidentment això fa que sigui més gran aquest títol. I després, a més, et dona l'accés a altres títols, inclús mundials, com la Copa Intercontinental. Això fa que s'enfosqueixi una mica la competició d'un àmbit més domèstic, però també és veritat que mentre que estigui configurat com està ara, i és que hi ha més partits en aquestes competicions que en les altres, per això diem als entrenadors que li dediquem més temps, per això li donem aquesta importància.
T'agrada el futbol?
Molt.
Sí, eh?
Molt. no entenc gaire, però m'agrada visualment i estèticament molt.
I què et sembla el Barça d'Alverde, així, amb una mirada gairebé et diria d'aficionat?
Jo he estat, jo l'he seguit molt l'evolució aquesta de l'ADN Barça, de la pressió alta, recuperació ràpida, ritme de bola per generar uns contra uns espais, i després, si no pots fer això, jugar molt junts perquè la individualitat s'acabi imposant a base del contracop. I no només m'encanta aquesta idea, sinó que nosaltres intentem traslladar també al nostre àmbit més reduït, que és el de l'hoquei. Per tant, no només és una idea de joc amb la que combrego, sinó que intentem transversalment al club, almenys a la secció d'hoquei, fer-ho molt semblant a ells, que són els que ens il·luminen.
Ostres, em sembla molt interessant això, que l'estil atractiu que ha fet famós el Barça i que l'ha fet ser copiat es pugui arribar a traslladar a un esport tan diferent com és l'hoquei patins. O potser és que no és tan diferent, no ho sé. Jo ahir, quan posen aquest micròfon en els temps morts, t'escoltava i jo no entenia res, eh? Però entenc que els codis potser s'assemblen més del que ens pensem, no?
Molt, se'n semblen moltíssim. Si nosaltres intentem sempre que al contrari no surti patinant, perquè el que volem és que estiguin ofegats i no vegin línies de passe. Si no aconseguim recuperar la bola en un temps determinat, llavors el que hem de fer és ajuntar-nos perquè no creïn situacions de perill en espais entre línies, i després sortir ràpid a la contra, perquè el talent individual dels jugadors del Barça, en qualsevol esport, acostuma a superar el contrari. Per tant, si no fomentes situacions d'uns contra uns on el jugador sàpiga que es pot arriscar sense trobar-se en males cares de cap tipus, doncs no dones aquesta llibertat perquè ells puguin decidir que al final són els bons. I després, quan tens la possessió de la bola, és que vagi ràpida, amb molt ritme de passe, perquè es generin uns contra uns i torni a aparèixer el concepte que et deia abans. Em sembla que és super semblant, i el que intentem és que es reconeixi això en l'hoquei, igual que s'ha fet històricament al Barça, de futbol.
Ricard, l'hem de fitxar, eh? Tenim aquí un analista poliesportiu.
Ves que els conceptes dels esports col·lectius a vegades probablement tenen més elements en comú que els que puguem imaginar.
Clar. O sigui, això no és autodidactisme meu. Jo he fet reunions amb Paco Seirulo i amb l'altre gent del Departament d'Esports Col·lectius del club, i aquestes idees es comparteixen, s'opinen, es valoren, es veuen si es poden traslladar tots els esports o no. El futbol sala i l'hoquei, per exemple, són molt semblants, molt en quant a disposició i límit de pista, i evidentment estem encantats que el club ens dona moltes coses que es veuen i que no es veuen, i moltes surten d'aquest intercanvi d'idees entre tots.
Doncs Edu, enhorabona pel que va passar ahir. Quin cap de setmana és el de la Final Four?
D'aquí 15 dies.
D'aquí 15 dies anem a Lisboa, a la ciutat de Pessoa, a jugar contra el Porto primer, i si hi ha demà, esperem que sí, contra l'Sporting o contra...
El Barça contra Portugal, gairebé.
Compte el detall de l'Edu Castro, a la ciutat de Pessoa, perquè ens consta que ets un lector empedernit. De fet, en el reportatge que va fer el diari Sport ara per Sant Jordi, hem de dir que és l'entrenador de les seccions professionals que més cridava l'atenció per la quantitat de lectures que recomanaves, i ens diuen que ets capaç d'estar llegint 3-4 llibres simultàniament,
Sí, sóc un friqui de la literatura i m'agrada molt, aprofito qualsevol temps. Ernest Lluch deia que qualsevol quart d'hora, si tens un llibre a mà, és aprofitable, i jo ho faig, i de vegades vaig caminant inclús pel carrer, i la veritat és que m'encanta llegir i poder aplicar coses al... Llegeixo en clau d'entrenador i moltes coses les aplico i em serveix com a mínim per tenir certa possibilitat d'expressar el missatge de diferents maneres.
Doncs enhorabona, Edu, molt pendents estarem de vosaltres. Nosaltres d'aquí 15 dies al Barça de Futbol juga partit aquí al Camp Nou contra el Getafe, per tant segur que la Montse Mir, oi Xavi, va cap a Pessoa, no?
Sí, sí, la Montse Mir va cap a Pessoa, i si el Barça passa... Perquè jugava al migdia a la semifinal,
sí,
contra el Porto a les 12, crec que és,
Exacte, sí, a Portugal és una hora més tard.
No ens enganxen tot gira, però l'endemà, que la final és a les 6...
Doncs sí, el podrem fer.
Sí, sí.
Bé, veurem, si, veurem si tenen temps de llegir PSOE o han de, o han de, no, o han de treballar.
Aquell cap de setmana no hi haurà temps de llegir. Estarem concentrats en portar un altre cop a Europa, si pot ser.
Doncs n'estarem pendents i us enviarem energia des d'aquí. Moltes gràcies per ser-hi un dia tan especial. En 48 hores el Barça ha guanyat dues lligues.
Moltíssimes gràcies i és formidable formar part d'aquest club.
Una abraçada.
Bona nit.
Bona nit.
El Barça guanya la Lliga. Felicitats, Barça. Felicitats, campions. La TDT a Catalunya Ràdio.
Jo sóc del RAC i quan tinc un dubte legal també els truco, perquè tenen advocats les 24 hores per resoldre'm qualsevol dubte. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan haig de muntar una prestatgeria a casa també els truco, perquè m'envien un operari que m'ajuda amb el bricolatge. I tu, festa del RAC.
RAC, hi som per ajudar.
El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, entrevistat per Movistar Partidazo. ¿Qué sent avui?
Orgullo y, bueno, y estamos muy felices hoy.
Ahí va yo, a las 8 de 11 han dominado ustedes la última década. Eso tiene un gran mérito porque el título de Liga es el campeonato de la regularidad y es muy difícil, ¿no?
Sí, es nuestro objetivo cada año. La gente pide la Champions, la Copa del Rey, el tripletes, dobletes, pero al final nosotros nos centramos cada año muchísimo en la Liga. Una competición que nos va mejor, mucha regularidad, mucho trabajo, hay que entrenar mucho, hay que ser muy responsable y muy consciente de lo que se hace y ganar esas 8 de 11, pues la verdad es que nos llena orgullo. Y hoy ahora lo con compañeros, ¿no? Desde el año 2004, yo ya estaba en el club en aquella época, llevamos 3 títulos de fútbol y con las ligas, las Champions. Pero bueno, acaba hoy la Liga, la hemos celebrado de forma muy, diría hoy, tranquila, porque vienen retos mayores ahora también, como es la Champions del próximo miércoles.
Han ganado falta de 3 jornadas para el final y la han ganado de una manera que hemos visto repetirse durante muchos partidos. Ha tenido que entrar Leo Messi sentenciado. Leo Messi lleva 10 títulos de los últimos 15, o de los 15 títulos de Liga que ha competido.
Es el mejor del mundo. Por supuesto que tiene que jugar. Hoy ha entrado más tarde, ¿no? Pero es verdad que cuando entra Leo, hay cosas que pasan. No sabemos el qué, pero cosas que pasan en el campo, también en la atmósfera alrededor del equipo, en el estadio, y es él que lidera, que aporta y que luego tiene esa magia del fútbol que ha creado en sí de oportunidades. Y ha marcado él, además.
¿A qué atribuye esos minutos que ha pasado de sufrimiento del Barça después de marcar ese gol de Messi? Y segunda pregunta en la misma. ¿Debe estar preocupado el barcelonismo por esos minutos un poco de descontrol de cara a ese... a esa semifinal frente al Liverpool?
No, preocupado en absoluto. Hoy lo que ha ocurrido es que era un partido muy importante para nosotros. Queríamos sentenciar y ganar la Liga hoy desde el minuto uno. El equipo está muy concentrado, hemos creado muchas oportunidades, hemos tirado a puerta muchas veces, no entraba. Cuando entraba el gol, yo creo que había una relajación, ¿no?, de todos los jugadores, también del público. Se han empezado a corear campeones cuando un partido acaba al minuto 90, no antes. Y bueno, esa relajación hace que bueno, pues, uno sea campeón. Pero contra Levante, que es un equipo que se está jugando la permanencia, aunque yo creo que está muy bien posicionado para seguir, bueno, es normal que Levante ha salido, ha ido a ganar, bueno, a meter un gol y ha jugado muy bien.
El presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, se comprometió en el proceso electoral a entregar el título de Liga en cuanto fuera posible. Ha querido estar hoy aquí con la Copa, lo ha hecho. También es un motivo de felicidad para los jugadores, para el club, tener hoy mismo la Copa de Campeón.
Sí, yo creo que es un muy buen gesto. Es decir, que cuando un equipo gana un campeonato, se entregue en aquel momento la Copa y que se celebre, en este caso hoy, con nuestros aficionados en el Camp Nou, ¿no? Que es algo que no hacía tiempo que no ocurría. Creo que es un buen cambio, porque a veces ha ocurrido que las Copas se han entregado a la temporada siguiente y muchos jugadores ya no estaban como para disfrutarla. Y creo que el hecho de ganar la Liga y ver la Copa, yo creo que es una continuidad a un éxito y, bueno, acaba hoy. Lo celebramos y mañana y pasado a entrenar, que viene la Champions.
Usted terminó, ¿cuál le hace más ilusión? ¿La copa que ha recibido hoy o la linda copa de la que hablaba Leo Messi a principio de temporada?
todas hacen ilusión y hay que decir que el objetivo es el triplete, por supuesto, como cada año. Pero yo quiero decir a todos los aficionados y socios, ¿no?, que es muy complejado el deporte, es muy complejo competir. tenemos una semifinal de Champions muy brígida, con un equipo muy, muy fuerte, y luego hay una final de Copa a finales de mayo contra Valencia, que es un equipo, lo estoy diciendo desde hace muchos días, está yendo de menos a más, están jugando muy bien, por lo tanto prevemos pues, partidos muy importantes, muy interesantes. Disfrutemos la Liga que hemos ganado hoy, pero también vayamos preparándonos para disfrutar esos próximos partidos que yo creo van a ser fascinantes.
Doncs ja sentiu, Josep Maria Bartomeu, que aboca pel triplet.
Doncs el triplet, que encara és lluny i que hem de passar moltes estacions.
Quatre partits, no?
Sí, però vaja, és lluny. Sí, sí. És lluny perquè queden dies, perquè han de passar moltes coses.
I perquè serà difícil.
I perquè els rivals no regalaran res. Però vaja, la primera pota de la temporada el Barça ja l'ha clavat. És veritat que és la segona, el segon títol, com deia el Bernat, tot i que quan parlem de tripletes perquè la Supercopa la deixem fora. No sempre la posem com d'afegit. Els títols grans en són tres.
L'afegim quan parlem d'allò dels sextets i aquestes coses. Les Supercopes i per fer el pack gros.
Sí, però quan l'objectiu sempre és el triplet, no mai és el sextet. O sigui, quan parlem de temporades històriques i iniciem, sempre marquem el triplet. Que són Lliga, Copa i Champions, no pas la Supercopa. Jo la Supercopa, el Mundial de Clubs, la Supercopa d'Europa, que em semblen que són competicions de valor, em semblen la guarnició. Vull dir, les temporades es marquen per les tres competicions grans i el que ha fet el Barça avui és tenir un més un, per dir-ho d'una manera. Té la Lliga i té la Supercopa, perquè ja sabeu que les Supercopes després gairebé no... ni sumen en la primera lectura. Bé, hem sentit Bartomeu, hem sentit Vilajoan, hem sentit
Cardoner,
perquè la Laia ens ha costat la llotja. Alguna cosa, alguna lectura sobre les primeres impressions de la directiva? Alguna cosa sorprenent o...
No, o el, sorprenent no.
O el, diríem que el discurs més...
Sorprenent és que amb el temps que fa que estem esperant la Lliga no tinguin una festa preparada.
Ara
Xavi Vilajoana, una festa preparada per ells, vull dir, un sopar i un festival.
Els jugadors?
No, la direcció de junta directiva.
Bé, però
vols dir que no en tenen cap?
És que, si has vist, advocava una mica per la moderació, no? No hem de ser, ens hem de recollir una miqueta, perquè venen...
Contenció.
Jo pensava que parlaves de la festa del Camp Nou.
No.
Mira, escoltarem a Busquets, que és el primer protagonista, a Sergio, bona nit.
Hola, bona nit.
Quin sabor té aquesta lliga?
Uau, molt bo, després de tota la lliga lluitant, sí que és evident que portàvem un avantatge, que semblaven que ja havíem guanyat la lliga al desembre, al gener, i no era així, perquè les lligues costen, encara que no sembli per aquesta estadística que portem en els últims anys, i content, era un moment de tancar-la, ara podem també centrar-nos en la Champions, que aquesta setmana, si no, hagués sigut dura, perquè en 6 dies teníem els dos partits de Champions i el de Lliga, i res, a celebrar-ho, que costa molt, que això és història, i a gaudir.
Sou feliços, però deu costar, no? Perquè al final en tens tantes que deu ser, ostres, una altra lliga, que l'has suat, que l'has patit, però a l'hora de celebrar-ho, a vegades us veiem allò de dir, ostres, és que no estan contents, però clar, vull dir, és que en tenen moltes.
No, bueno, avui és una mica especial, perquè també, bueno, estem a la final d'una altra competició, tenim el partit de semifinals a prop i tampoc volem, bueno, celebrar d'una manera que després ens passi factura. Però estem molt contents. Sí que és veritat que la gent s'acostuma a l'UO molt ràpid i nosaltres també, però bueno, quan comença la temporada i quan veus que hi ha moments que no són tan bons, doncs sí que penses que això doncs, és únic.
Però i en certa manera el Llevant també us ha fet patir i valorar, no?, el partit d'avui, posar-vos a lloc.
Sí. Sempre sol passar quan hi ha partits així per tancar el campionat o per tancar una eliminatòria que pateixes, i avui hem patit al final amb la qüestió al pal. Bueno, ells no tenien res a perdre al final i s'han anat cap a dalt i ens han creat problemes.
Sergio, com valores la gestió que ha fet aquest any Valverde, tant futbolística com de vestidor, perquè arribeu també al final de temporada?
Bé, molt bona. Quan l'equip va bé i quan tens punts d'avantatge, doncs és més fàcil, no? Però bueno, jo crec que hem sigut una gran plantilla, que hem tingut molts jugadors i que els jugadors que han sortit, que habitualment no tenen tants minuts, doncs també ho han fet molt bé, i això ha fet que sigui un equip molt sòlid.
Doncs aquestes són les declaracions de Sergio Busquets aquí a la zona mixta, visiblement content, encara no ha passat ni per la dutxa.
Bé, primera explicació sobre la contenció, eh? Els jugadors han volgut baixar una mica la intensitat d'aquesta festa de la Lliga.
Pensant en el Liverpool, clar.
Sí, ara que deia el Bernat que pensava que el Borda parlava sobre la festa, he pensat que el Bernat la festa...
Sí, però no parlo tant de la diríem, quantitat de disbauxa.
T'ha quedat a mig camí.
Que estic d'acord que no ha de ser... No toca, avui.
Sí, no toca banyar-se en cava, avui.
Però també tinc dubtes de que la festa s'hagi de regir, per exemple, per una lectura d'estadístiques, no? O perquè no parlin jugadors, o perquè
jo segurament...
no hi hagi llum, la copa es doni gairebé de forma clandestina i es faci una cançó molt bonica, perquè a mi m'ha agradat molt la cançó que han cantat l'Helena Gadel i el Ramon Miravet, que ha composat el Marc Parrot, però que no sé, com comentava abans algú, no sé, el Xavi, si era la cançó de...
No, el Xavi li ha agradat, era la Laia que demanava la més canya.
Sí, la Laia i la Marta. No només
Carles Domènech també ha fet un comentari...
Sí, sí, que no ha aixecat la festa, no l'ha posat a dalt de tot, ni molt menys.
Però jo crec que és això que dius, l'entrega de la Copa, no hi havia el focus del Camp Nou damunt de Luis Rubiales ni Messi, perquè estaven com un mes, com tanta gent a la gespa. La cançó no ha estat ni molt menys animada i la lectura d'estadístiques no han fet pujar tampoc l'adrenalina a ningú.
I és la vuitena en 11 anys i sabies que la banyaves des de feia com a mínim 3 setmanes.
Per tant, tu tenies que currar més.
Tot i així, també dic que per mi això és anecdòtic totalment, eh? I no, tampoc crec que... Cada any després d'aquestes festes es fa un debat sobre la festa.
És la vuitena en 11 anys, com diu el Campos. Si algú ha llegit un tuit del Puyol, que no li faci cas, perquè està confós el capità, diu, felicitats campions, 7 lligues de les últimes 10.
No s'ha confós.
Ha tallat a la dècada.
Però incompleta, diguem-ne.
Ha repetit el de l'any passat.
Ha fet la dècada, sí. Per cert, Jaume, nosaltres ja hem fet la nostra obra, entre cometes, del 8-11 o no?
Sí, l'han penjat al Twitter i a l'Instagram. 11 anys de color blaugrana i està agradant molt a les xarxes. A Instagram ja sumé més de 2.800 likes.
Home, bé, no sé, això deu... Bastant, jo dic home com dient, això deu ser molt, molt, no?
És
deu
bastant,
estar molt bé. Molt bé. Escolta'm, Bernat, no és el tema, ja sé que no és el tema preferit i no, probablement no és el que toca, però és veritat que el Barça hem dit que ha guanyat poques lligues al Camp Nou, que avui té la força d'un partit, no la d'una celebració només,
sí,
no? I jo també he tingut la sensació com que s'estan buscant fórmules alternatives originals per canviar una mica el que és habitual, no? Pel que he vist com a elements de la festa, no?
És que el Barça s'ha esforçat, jo crec que amb bon criteri, amb destacar l'hegemonia d'aquests anys, aquest 8-11. La cançó també va en aquesta línia, parlant-ho d'extraordinari, perquè realment és extraordinari, però en la realitat és una lliga més, i ja sé que això ho hem de combatre, però és una lliga més, i que per molts anys sigui una lliga més, perquè en els últims anys n'hem guanyat moltes i de seguides, i per tant aquest contrast entre la percepció de la gent i les ganes de donar-li aquesta qüestió extraordinària, crec que ens genera aquesta sensació.
O sigui, s'hauria de plantejar com un crescendo, això, no?
Sí.
És la primera pota de, no? De les tres que vol clavar el Barça, i això hauria d'anar cap amunt, no?
El tema és que la semis és molt a prop, no? I potser és que és molt,
això,
molt a prop.
És que en una dècada 7, com deia Puyol, i en uns anys 8, per tant... Això poc o molt et fa estar... Vull dir, avui a Canaletes hi ha gent, però no, el trànsit fins fa 10 minuts
sí, no
circulava, i jo crec que encara no s'ha tallat el trànsit. No. I en altres èpoques allò era un desbordar de gent.
També hi ha una qüestió que aquest tipus d'esdeveniments, de festes, de celebracions, des de fa ja un temps tenen una vessant televisiva que a vegades oblida la del directe, no? La de la gent que està in situ. Jo ho hem vist en directe, i en directe a mi m'ha... no sé, m'ha semblat més aviat justet, potser per televisió ha estat espectacular, la realització segur que hi ajuda, la il·luminació...
Tens detalls molt a prop, la cançó s'escoltava bé, que he vist algun comentari que el Camp Nou no s'escoltava tant també.
Per exemple, les estadístiques que llegia l'Òscar Dalmau al Camp Nou no se sentien bé, perquè hi ha tota aquesta reverberació, Per això dic que potser també s'enfoca més a
la realització televisiva.
Sí, però mira, televisiva,
Bernat, no? jo ara que he passat els últims anys als Estats Units, allà tenen claríssim que perquè algú vulgui comprar una entrada i anar a l'estadi i no quedar-se a casa, li han d'oferir alguna cosa diferent que no és la que gaudeixes de casa, perquè si no la gent no aniria als camps. I allà fan un show que no és el mateix viure a la casa que viure a l'estadi. I cert, els clubs esportius grans, la tendència és aquesta. Si vols viure una experiència a l'estadi, per motivar la gent a que hi vagi, no es quedi a casa còmodament, i has de donar una experiència diferent.
Doncs s'ha fet una festa, perquè el Barça ha guanyat la Lliga. Ara parlarem de futbol.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El Barça guanya la Lliga. Felicitats, Barça. Felicitats, campions. La TDT a Catalunya Ràdio.
Vicepresident Borda.
Jordi Borda, hi ha algun secret que puguis revelar de la planta noble de Can Barça?
No, el secret és aquest, que no hi havia...
Que no hi ha festa preparada per aquesta nit, no?
Mm.
De la directiva, ni tampoc m'imagino dels jugadors.
Sí, els jugadors tenen
sí, els jugadors
sopar,
tenen un sopar. Ah, sí, amb un hotel.
Ja ha marcat el to de la festa Busquets, i com deia la Ruth, és a 3 dies de la Champions. I
tampoc s'espera que vegin sortir el sol, no, avui?
Clar, això és el que vull dir, clar, un sopar, que jo crec que està bé, celebrar la Lliga i passar plana. I també hi ha un punt, que és que aquest equip ha guanyat tantes coses que ja sap com les ha de guanyar i com les ha de celebrar. Té un control ja sobre totes les, tots els moments, diríem, del trajecte.
A la planta noble, si m'ho permeteu, s'ha celebrat el fet de tenir... algú ha parlat fins i tot de la prèvia d'Atenes. Recordeu que el Milan va arribar gairebé amb una pretemporada feta, perquè tenia la Lliga guanyada de fer molt temps, i el Barça la va guanyar el cap de setmana anterior i la va celebrar. I, en canvi, mirant el calendari, els que estan preocupats per la Champions han vist aquesta... Allò de, algú ha dit a Vigo que hi vagi el Barça B, i que tothom es quedi aquí i que tothom estigui enfocat en l'únic objectiu, ara per ara visible, que és el de la Champions.
Les quatre Champions que s'han guanyat abans després de la de Wembley, 2006, 9, 11, 15, sempre ha estat amb un Barça campió amb cert marge, o que arribava... O sigui, la del 2015 va ser el Barça va guanyar la Lliga, la penúltima jornada de Lliga, després va haver-hi l'última jornada de Lliga, la final de la Copa i la final de la Champions.
No, em sap greu per les conseqüències que això pot tenir en els rivals.
Bé, però el Barça anirà a Osca amb el mateix equip... perdó, a Vigo, que va anar a Osca, no? Allà va empatar, i és un equip que ha de competir a Vigo, i és veritat, com dius, que, per exemple, el Girona està molt involucrat amb aquesta disputa, però és que el Barça no pot anar a passejar-se enlloc, ha d'anar a competir, i el Barça que va jugar a Osca, a Vigo també pot fer-ho bé. Ho dic perquè els jugadors que no tenen possibilitats han d'aprofitar els moments que tinguin, i és el seu moment. Potser hi ha jugadors que estan molt desenfocats de l'actualitat blaugrana, però n'hi ha molts que es juguen la continuïtat, fixar-nos com aprofitar l'any, per exemple, el partit de Vitòria. És veritat que ara la Lliga ja està guanyada, però ells saben que tenir més minuts i créixer, no només aquesta temporada, sinó allò que ha de venir en el futur, depèn de cada oportunitat. Jo crec que aquest equip també és un equip madur en aquest sentit, més enllà de jugadors que saben que han vingut uns mesos i que no continuaran. Marta, hi ha alguna reacció més a la zona mixta?
No por los puntos que sacamos al Madrid, creo que más por el trabajo que hacemos. Si el ministro lo dice así, pues aún más olvidemos nosotros. Es un trabajo que, bueno, que se hace día a día, que trabajamos muchísimo, por eso no solamente es la liga, es decir, de los jugadores, también de la gente que está a nuestro lado trabajando y apoyando a todos nosotros cada día. Creo que pasamos siempre por momentos mejores o peores, pero siempre todos unidos, trabajando juntos, y la verdad, celebrar un día como hoy es muy especial, y la verdad, estamos muy, muy contentos.
Iván, hablabas de tomarte una cerveza, de celebrar un poco la liga, pero tampoco os podéis pasar, ¿no? Porque el miércoles viene el Liverpool y el objetivo entiendo que es el triplete, eso está en vuestra cabeza y está cada vez más cerca.
Bueno, no quiero mentir, ya llevo una, Una cervecita.
¿Triplete?
Triplete también. Y también quiero repetir, uno y lo otro. Así que no, creo que ahora mismo sí, hoy queremos, no solamente nosotros, también toda la afición, que disfrute esa noche. Creo que merecemos todo eso. Sin pasarnos, por supuesto, porque también sabemos que, bueno, mañana hay un día libre, descansar bien. Pero también sabemos, ya cuando nos levantemos mañana, a lo mejor con un poco de dolor de cabeza, y a preparar bien el miércoles. Sabemos que tenemos, bueno, tampoco tenemos que decir, pensar ahora mismo en el triplete. Queremos pasar esas semis para poder estar en la final y después, sinceramente, cuando acabe la liga, preparar los dos grandes partidos que tenemos para acabar esta temporada.
Iván, te quiero preguntar por el míster, por Valverde, porque se habla muy poquito de él, pero dos temporadas en el Barça, dos ligas, solo habéis perdido dos partidos con algún juego, porque el día de Levante ya erais campeones. ¿Qué valor le das a lo que ha aportado el míster?
Tan mal no lo está haciendo, ¿no? No, felicitarle también a él, a su cuerpo técnico, a toda la gente que trabaja con él, con todos nosotros. También, es gran mérito de ellos, de prepararnos bien. Por eso, felicitarle al míster, a toda la gente que trabaja el día a día con nosotros, porque la verdad, no es fácil trabajar con 23, 4 tíos el día a día, y de ahí, la verdad, muy contentos, y felicitar a todos ellos también.
¿Sientes que es una liga más especial para ti por el protagonismo que has tenido?
Bueno, estoy muy contento, la verdad. Quiero, como siempre, ¿no?, enseñar a mis compañeros, al míster, al cuerpo técnico, a la afición, que otra vez aquí también aprovechar la oportunidad de agradecer a ellos el apoyo también después del partido de cantar mi nombre. La verdad, son momentos que quedan para toda la vida. Estoy muy agradecido y aún más ganas tengo de hacerlo mucho mejor. Estar en el mejor equipo del mundo, poder luchar para todo, pues digo, cuatro ligas en 5 años, es impresionante. Quiero ir por mucho más. Entiendo que estoy en el mejor momento de mi carrera y que dure mucho, ojalá.
Doncs sentíem el Rakitic no tan contingut, eh? Ja ha begut la primera cervesa i encara vol que en caiguin alguna altra.
Per cert, Marta, no sé si veurà alguna cervesa des del Japó. Andrés Iniesta, que ha enviat un missatge a l'afició i als jugadors del Barça després d'haver guanyat aquest trofeu de Lliga a les xarxes socials de la Liga.
Hola, desde Japón os felicito por esta nueva Liga, una Liga más, una Liga espectacular. Por eso felicito a todos los jugadores, al staff, a la directiva, a los aficionados, a todos los culés, que ha sido, está siendo un año espectacular, que culmina con esta liga. Por delante quedan otros retos para intentar conseguir, pero felicito por este primero y nada, os lo merecéis todo y muchísimas felicidades.
Iniesta des del Japó, que aquesta matinada jugué partit, per cert, contra el Kawasaki Frontale.
Primera lliga en molts anys que Iniesta no guanya i ha volgut també participar de la alegria a la seva manera amb aquest discurs, que això ho ha penjat a les xarxes, entenc, no?
A les xarxes socials de la Liga ho ha penjat.
Ah, de la Liga.
Un missatge que teníem preparat community manager de la Liga, i un cop el Barça és campió, doncs a la més.
Bé, de Rakitic vull destacar el 4 de 5, aquí cadascú fa els seus números, no? Hem dit d'Arturo Vidal, que són quantes, Jaume? 11?
8 de 8 seguides?
I la Laia, el club de la mitjanit, que s'ho sap molt bé, això, 11, no?
Sí, 11 en total.
11 lligues, escolta, no ho diu qualsevol, això, eh? O sigui, guanyar 11 lligues...
El Barça, hi ha algun jugador que hagi guanyat 11 lligues?
No.
Messi 10.
Arturo Vidal és el jugador del Barça que més lligues ha guanyat, tot i que és veritat que en té dues, no? Heu dit de Xile?
3 del Colo-Colo.
Aquesta no tenen el mateix rank, és com els gols de...
Bé,
de
però són 11 lligues. Què vols dir?
Home, les 10 lligues de Messi
Campos,
aquí...
Jo vaig anar en la mateixa línia el dijous al Club de la Mitjanit i, vaja, les lligues del Colo-Colo van convertir-se en les tres Copes d'Europa de l'Àiax.
Bé, escolta'm, quan tu jugues al Colo-Colo no pots guanyar la lliga amb un altre equip.
Cert, ni altre país. Sí,
pots
sí.
Guanyar amb qui jugues. I Arturo Vidal n'ha guanyat 11. Mira, apareix ara Valverde amb la samarreta del 8 d'11. L'extraordinari és que sembli normal a la sala de premsa.
Bona nit. Bona nit a tothom. Comencem la roda de premsa amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, Ernesto Valverde. Recordeu, si us plau, 9 i mitja abans de cada pregunta, una pregunta per torn. Ricard, com vulgui.
Bona nit, Ernesto.
Hola.
Enhorabona. Ricard Torquemada de la TDT de Catalunya Ràdio. Vas amb la samarreta del 8-11, tu 2-2.
Sí, ja no la tengo,
No la tens, però són dues lligues en dos anys. Per tu què significa la Lliga? Perquè ja sembla que la Champions devora molt tot el que hi ha al voltant, però tu, com a entrenador, què és la Lliga per tu?
Lo hemos comentado más veces. La Lliga és el dia a dia. És empezar a machacarte en agosto y llegar a mayo en la misma situación. Y nosotros lo hemos conseguido, ¿no? Y lo hemos hecho así. Y es algo que, bueno, que los entrenadores valoramos mucho, porque es superar situaciones difíciles que se plantean durante una temporada. Pues hay semanas que estás mejor, semanas que estás peor. Partidos que juegas bien o rachas buenas o dudas que surgen y al mismo tiempo pues es reconfortante porque bueno, te dice un poco a lo largo del tiempo quién es el mejor de la temporada, independientemente que haya un partido puntual que te puedas equivocar o que tengas un mal día o otro en el que aciertes y ganes sin merecerlo, pero bueno, a la larga generalmente el mejor es el que gana y eso para nosotros, es, sobre todo para los entrenadores, es muy importante. Bueno, ya sabemos que hay otras competiciones también que se llevan, que tienen importancia desde otro punto de vista, pero esta para nosotros es, bueno, no es para mí, es importante.
Hola Ernesto, Marta Ramon en directe a RAC1, enhorabona pel títol. Què et fa sentir més orgullós d'aquesta lliga, la teva segona lliga de manera consecutiva com a entrenador, i en aquest sentit on reconeixes més la teva empremta?
Bueno, al final, mira, todo es una cuestión general, no solo del entrenador, sino es una cuestión de todos. Todos empujamos para ganar, cada uno dentro de la función que tiene. El entrenador, los jugadores, los que están fuera, eso es así. Pero sobre todo yo creo que ha habido algún momento en la temporada en el que no hemos tenido los resultados que queríamos. Recuerdo una semana muy mala en la primera vuelta cuando perdimos con el Leganés, que en una semana hicimos 2 puntos de 9 y bueno, no sé si en ese momento perdimos el liderato por una jornada, pero yo creo que el equipo, cuando ha tenido que responder en situaciones complicadas, lo ha hecho, en campos complicados lo ha hecho, contra rivales directos no hemos perdido nunca ningún duelo, a pesar de que en algún momento no se nos han puesto los partidos cuesta arriba, siempre nos hemos rehecho, hemos remontado partidos que teníamos adversos, y en eso pues hemos tenido una gran capacidad de resistencia.
Aquí sí que Rodríguez en directo para Carrusel y Moguts de la SER. Una curiosidad, cuando llegues a casa, si se puede explicar, ¿qué vas a hacer una noche como hoy?
Pues la verdad es que no tengo nada pensado, Si tienes alguna idea.
Mister, buenas noches. John Mallory, Cadena COPE. Estamos en directo para el tiempo de juego. Felicidades por el título. Ahí llevas una camiseta que pone 8 de 11. Son muchas ligas, muchos títulos. ¿Qué tiene este grupo, tú que llevas ya 2 años con ellos, que ganan tanto y no se cansan?
Alguna vez lo hemos comentado también en la rueda de prensa, que una vez se lo escuché a Valero Rivera, me lo decía, que lo difícil no es ganar, sino lo difícil es volver a ganar, ¿no? Porque ganar de una manera continuada es complicado, porque además significa que tienes hambre de querer ganar otra vez, y a veces tienes que volver a motivarte, a activarte, y bueno, el número de 8 de 11 pues da una idea de cómo se toma el club la competición. Y en este caso esta competición, que es una competición de la regularidad, cómo se toman estos jugadores el competir desde el primer minuto hasta el último durante tantos meses, y eso dice mucho en favor de ellos.
Buenas noches, Mr. Alfredo Martínez, en directo para el Transistor de Onda Cero. Ayer hablabas de la importancia de afrontar la eliminatoria con el Liverpool con este empujón y este subidón que supone la clasificación. ¿Te atreverías a decir que es la mejor forma de afrontar esa eliminatoria y que lo mejor de la temporada todavía está por llegar?
Bueno, desde luego, puestos a elegir entre llegar ganando la Liga o que no se hubiesen hecho el gol al final, pues mucho mejor así, porque a nivel de confianza estamos bien, porque es un impulso anímico importante no solo para nosotros, sino también para nuestro público. Para el miércoles sabemos lo difícil que va a ser, porque ya vemos que el Liverpool está teniendo una gran temporada y es un equipazo. Pero bueno, desde luego es lo que buscábamos y hemos visto la dificultad de ganar la Liga simplemente en la síntesis de este partido, porque el primer tiempo hemos tenido para poder ganar bien, el segundo en el comienzo también, y después, pues a base de no acertar y de que ellos han tenido un par de acercamientos, siempre tenta ese pequeño nerviosismo, y al final han tenido su oportunidad con el balón al palo clarísima, porque ellos son un buen equipo y te da idea de cómo es esta Liga. El Levante se está jugando los puestos de abajo y sin embargo es un equipo que ya nos ganó en Copa y es un gran rival.
Sí. Hola Ernesto, buenas noches. Jordi Blanco, ESPN, felicidades por el título. Y yo quería preguntarle una cosa sobre Messi. Leo ha sido suplente por segundo partido consecutivo y es la primera vez que esto ocurre desde el año 2014. Pero más allá de eso, con usted ha sido suplente en 12 partidos en dos temporadas, lo que no había pasado nunca anteriormente. ¿Eso se puede explicar en que él ha comprendido, usted ha conseguido hacerle entender lo bueno que es que se vaya dosificando poco a poco, que no juegue todos los partidos como hacía antes?
Yo creo que eso lo entiende Leo perfectamente, igual que lo entienden los jugadores cuando ya van teniendo una experiencia y van viendo también la exigencia que tienen y sabiendo también cómo se han encontrado en otros momentos. En ese sentido, hoy tenía pensado que jugara 45 minutos. Podía ser el primer tiempo, podía ser el segundo. Al final hemos decidido que fuera el segundo. Pero independientemente del resultado, porque yo tampoco lo que quiero, o sea, no quiero que los jugadores estén sin jugar. Si lo tienen que estar jugando, tienen que estar activos, sobre todo cuando vamos a llegar a partidos tan importantes, que eso además ellos se encuentran mejor. Y en ese sentido yo creo que Leo entiende esa situación perfectamente.
Hola, Ernesto, aquí Raúl Fuentes de Radio Marca. Felicidades. Llevas dos temporadas en el club, en el Barcelona. Son 73 partidos de liga entre el curso anterior y este. Tres derrotas. ¿Qué te dice el dato? ¿Te enorgullece? ¿Crees que es una consecuencia de que se están haciendo bien las cosas?
Bueno, tengo una ventaja, que tengo unos jugadores que son buenísimos y con esos jugadores esos datos, esos números son más fáciles de conseguir, ¿no? La verdad es que es un grupo que se mentaliza muy bien para cualquier competición, independientemente que luego puedas tener un día bueno, un día malo, pero los partidos en los que hemos competido contra rivales de la parte alta de la tabla o en situaciones complicadas, los hemos respondido siempre. El año pasado perdimos con el Levante cuando ya éramos campeones, perdimos con el Leganés, y bueno, el Betis nos ganó cuando ellos estaban en un buen momento y nos sorprendió aquí, pero bueno, tenemos que seguir, pero eso da una idea un poco de cómo se toma también el equipo la competición.
Buenas noches, Ernesto. Felicidades por el título de Liga. Bien, hoy hace un año que Iniesta anunciaba su salida del Barcelona. Sabemos que es un jugador irreemplazable, con un legado incalculable. ¿Cómo valora, no obstante, el rendimiento de los jugadores que han optado esa posición durante esta temporada? Muchas gracias.
Pues, bueno, los números están ahí. Mira, sé por experiencia que cuando hay un vacío de un jugador que tiene un, pues, bueno, tiene ese don tan especial como lo ha tenido Andrés aquí, o como lo han tenido otros en otros equipos, sé que se genera siempre una incertidumbre sobre cómo va a responder el equipo a esa ausencia. Y sin embargo, al final los equipos siempre se van regenerando de una manera o de otra. Afortunadamente, pues bueno, han venido otros jugadores, diferentes, obviamente, a Andrés. A veces cuando nos falta un jugador siempre queremos buscar un clon de ese jugador y sin embargo igual hay que ir por otro camino. Pues bueno, estamos contentos por cómo van las cosas y a Andrés le deseamos lo mejor por todo lo que nos ha dado y lo que nos da.
Buenas noches, mister.
Rafael Riverso, Tutto Sport. Enhorabuena por la Liga.
Gracias.
A diferencia del año pasado, cuando se ganó la Liga dos semanas después de lo que ocurrió en Roma, esta vez no hay ningún regusto amargo en la celebración de esta Liga, porque todos los resultados y todos los objetivos todavía se pueden conseguir. ¿La estás disfrutando más que la del año pasado?
Pues no, la verdad es que estoy disfrutándola igual, porque la considero igual de importante y igual de difícil. Es verdad que el año pasado nos eliminaron en Champions. Y bueno, y parecía que se acababa el mundo, y al final el sol siguió saliendo por el este y se puso por el oeste. Y después de perder con la Roma, tuvimos que jugar un partido con el Valencia que fue dificilísimo desde el punto de vista anímico, lo recuerdo perfectamente, y lo sacamos adelante. Y luego tuvimos que jugar la final de Copa y ganamos 5-0. En fin, sé que ha habido que hay momentos difíciles, o cuando después de perder siempre es complicado, cuando te eliminan de alguna competición, pues es complicado, pero eso no quita nada para disfrutar luego de lo que consigues. De hecho, el año pasado, pues bueno, fue mi primera Liga. La verdad es que lo disfruté bastante.
Buenas noches, mister Andrea De Paoli, Corriere dello Sport. Felicidades por el título. El gol de la Liga lo marca Messi, pero la asistencia de la Liga la da Arturo Vidal, que al final ha acabado convenciendo a todo el mundo, se acogió con algunas dudas, y al final ha enseñado a ser un gran campeón. Octavo título consecutivo para él, que es un ganador nacido. ¿Lo considera un éxito suyo personal, que lo quiso tanto?
No es un éxito mío personal, es un éxito de él. Ha ganado 8 ligas, me encantaría hacerlo de más manera consecutiva. Fíjate, quien pudiera, ¿no? No, Arturo, mira, es verdad que cuando llegó, bueno, desde que estoy aquí no ha sido el primer jugador que ocurre algo así. Siempre hubo comentarios porque igual no se ajustaba mucho al estilo del, o al modelo del Barça, pero eso no es así. Al final los equipos se hacen de jugadores diferentes. No puedes tener todos los jugadores iguales, y hay jugadores que se tienen que complementar, y algunos tienen la función de hacer las cosas de una manera y otros tienen que hacer las cosas de otra, porque si no seríamos demasiado previsibles, y Arturo es bastante imprevisible.
Hola, Ernesto, felicitats. Xavi Lemus, de TV3. Et volia preguntar, abans has parlat de Leo Messi, és protagonista clar de les 8 lligues d'11, ell personalment ha guanyat 10 de 15. Quin paper creus que té dintre d'aquesta hegemonia del Barça la figura de Leo Messi?
Va, poco. Vamos a ver, hombre, vamos a ver. Pues Messi, obviamente, es es como el centro de todo eso. Está claro que la época en la que Messi está en el Barcelona es la que marca, aparte de otras épocas, y entrenadores, otros jugadores, en fin, grandes que ha tenido el club durante años, pero este surtido de títulos, y en el caso de ligas, pues bueno, vamos, si ahí tiene que haber un protagonista y un nombre por encima de cualquiera, pues es el suyo, no lo vamos a negar. Yo creo que es algo que reconoce todo el mundo, es algo que nos marca nuestro estilo en cierta medida, marca muchas cosas del juego que hacemos, y su nivel de competitividad nos empuja a todos y nos obliga.
Hola, Ernesto, Diana Velasco, del 10 del Barça. Felicidades sobre todo por el título. En Can Barça nos hemos acostumbrado a ganar la Liga varias jornadas antes y con alguna diferencia bastante amplia, sobre todo respecto al Real Madrid. ¿Podemos decir que contigo hemos enterrado al culé cenizo este de toda la vida?
Bueno, no lo sé. Yo creo que, teniendo en cuenta estos números, yo creo que la afición del Barça tiene que estar confiado en lo que hace, en lo que hace su equipo, y además tiene derecho también a pensar que bueno, que puede salir a la calle con una sonrisa. No tiene que fijarse tanto en el resto de equipos, sino en lo que hacemos nosotros y sentirse bien.
Última pregunta, Bernat.
Bernat Aguilar, de Nacional.cat. Felicitats pel títol. Havent guanyat la Lliga, estant a la final de Copa, a les semis de Champions, passi el que passi, es pot dir que la temporada ja és un èxit?
Pues
ya sé que aquí todo se valora en función de los títulos, ¿no? De si concretas las cosas o no las concretas. La verdad que la temporada que estamos haciendo ahora es parecida a la que estábamos haciendo ayer, ¿no? Ayer no teníamos un título, hoy sí lo tenemos, pero tenemos que llegar a este punto. Hasta ahora la temporada es un éxito, lo que queremos es concretarlo todavía con más títulos. Ahora ya podemos hablar de a ver si podemos conseguir un doblete, ¿no? Que hasta ahora no quería hacerlo. Pues bueno, ahora tenemos esa oportunidad porque tenemos que jugar una final. Vamos a ver si somos capaces de meternos en otra final.
Gràcies. L'equip s'entrena dilluns a les 11.
Doncs Valverde, controlant sempre les paraules, eh? Ja podem parlar d'un doblete, no ha parlat ni de triplete, eh? Doblete perquè és el que té la Lliga i una final de Copa. Sort que al final doncs, l'hem vist i sentit riure una mica, no? I això ha fet quan ha parlat de Messi, si era el protagonista clar d'aquesta hegemonia del Barça a les Lligues i ja s'hi ha canviat una mica la mentalitat del culer, perquè fins llavors clarament la Champions ha marcat també aquesta celebració de la Lliga, ho hem vist, eh? Molt contingut Valverde en aquesta roda de premsa.
Tot i això content, eh? Se l'ha vist desinhibit, no? Una mica alliberat amb algunes frases interessants que podem repassar d'aquí un moment, perquè el Barça ha guanyat la Lliga. Avui no és un tercer temps normal. Volem celebrar aquesta Lliga i a partir d'ara la repassem.
El Barça guanya la Lliga. Felicitats, Barça. Felicitats, campions. La TDT a Catalunya Ràdio.
Us parla en Coco. Benvinguts a una missió secreta. Nom, Street Mission. Lloc, PortAventura World.
Prepara't per descobrir Street Mission, la gran novetat de PortAventura World. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia Ferrari Land inclòs. Consulta'n les condicions a PortAventuraWorld.com.
3, 2, 1. Comença la teva missió.
Això és música de festa.
Aquesta no l'has ballat, Bernat, tu, tampoc, de festa?
Veus, amb aquesta música a fons pots dir l'extraordinari és fer que sembli normal i queda millor.
Potser llavors aquesta cançó és extraordinària.
Els direm, els direm a la gent del Barça que us fitxi, eh? Per dissenyar les pròximes festes.
Home,
però aquesta cançó és molt coneguda o no?
De qui és, de qui és?
MGMT.
Boníssim. MGMT.
Molt bé, Bernat,
com?
És que aquesta
és música indie. I el Bernat Coll és entre Fito i Fitipaldis i música indie.
Molt bé. Doncs escolta'm, el Barça que ha guanyat aquesta Lliga i hem volgut repassar els moments que ens han quedat a la memòria d'aquesta Lliga. N'hem triat 6, depenent dels diferents departaments de la TDT, per poder il·lustrar una mica aquest recorregut que el Barça ha fet. Comencem per la Marta i la Laia. Quin és el seu moment de la Lliga?
A veure, nosaltres hem volgut ser una mica indies, també una mica alternatives, i no hem escollit un moment bo, però sí que és significatiu, il·lustratiu, i ens ha transmet moltes coses i ens ha ensenyat coses. La lesió de Messi el 21 d'octubre contra el Sevilla. Creiem que va ser un dels moments d'aquesta temporada, perquè en aquell moment, que cau a terra, que el braç li fa aquell moviment que fa tanta angúnia, te n'adones de la dimensió que genera Messi, no? De la por que vam tenir tots. El partit es va quedar en stand-by, els companys, els rivals, fins i tot nosaltres, la transmissió també. No sabíem pràcticament com continuar. El Camp Nou estava mut i aquell moment sonava així.
Guai el Barça, amb pilotada ara de Gerard Piqué, buscant Messi. Messi l'esmorteeix amb la cama dreta, aguanta la pilota, ara amb l'esquerra, retalla davant Guillerme Arana, que ha caigut a terra Messi, protesta el públic del Camp Nou.
Ha topat amb el Mudo Vázquez i s'ha fet mal.
Falta. Sí, sí, s'endú la mà al braç. I es queixa molt Messi, eh?
Sí, a la zona.
I ell no es queixa mai, eh?
Colze dret.
No. Doncs fa patir, eh? Aquesta imatge de Messi, queixant-se moltíssim del braç, cridant les assistències.
Està fent com tombarella sobre ell mateix
sí,
i tocant-se el colze dret.
S'està recargolant de dolor, aquesta seria l'expressió.
Sí, sí.
I veurem si pot continuar, eh? Ara he vist que feia un gest, que no sé si és que necessitem més embenatge o que hi haurà de fer el canvi, eh? Torna al metge a anar parlant amb el Verde.
Hi haurà canvi.
No podrà continuar.
Hi haurà així. Canvi.
No pot continuar, Leo Messi. Es torna a estirar, abatut, amb cara de dolor.
Hi haurà canvi.
Jo crec
doncs
que...
hem triat també aquest moment perquè sobretot per com va reaccionar l'equip, perquè després de Messi el Barça va guanyar amb l'Inter, va guanyar el Madrid 5-1, va guanyar el Rayo amb remuntada, i llavors l'equip va treure un gen competitiu que ha estat una de les característiques, creiem, que ha marcat l'equip aquesta temporada.
Jo crec que va ser un punt d'inflexió perquè tant hem parlat de Messi, a vegades de la dependència del Barça de Messi, que aquella setmana no només el resultat, sinó el nivell de joc de l'equip va ser altíssim contra el Madrid, contra l'Inter.
Les pressions que veien de l'equip, feia temps que no vèiem.
Sí, sí, aquelles pressions altes que a vegades,
un pas endavant,
que a vegades Messi condiciona. I vam veure un Barça que jo crec que va donar confiança. Aquell moment, que era un moment crític, jo crec que l'equip el va fer créixer.
Amb Rafinha, que va ocupar la posició de Messi.
I un nom propi, que era Luis Suárez, que avui, a la primera meitat, m'ha recordat el d'aquell moment. Yeah. Perquè es va posar l'equip a l'esquena i va liderar i va ser un altre jugador el que ara fa de complement de luxe de Messi.
I va ser simptomàtic també el tema Coutinho, perquè molts vam apuntar ara Coutinho haurà de tirar una mica de l'equip.
Sorpresa, no va tirar de l'equip.
I aquest pas endavant i aquesta iniciativa la vam veure en aquest tram de, em sembla que eren 5 o 6 partits, però l'hem anat veient puntualment quan Messi ha descansat també. Ha sigut una constant aquesta temporada.
Ara li recordaven a Valverde aquest fet destacable, que és l'entrenador amb qui Messi ha sumat més suplències, que semblava una heretgia. Jo recordo l'any passat la primera suplència destacada de Messi.
Que va ser a Turí.
Que va ser a Turí. Que jo encara... Bé, ara ja entenc. Ja entenc que sí, que formava part d'aquesta nova manera d'afrontar... la carrera de Messi conjuntament entrenador i jugador, però en aquell moment jo no em vaig creure que no passava res. Vaig ser molt, molt, molt desconfiat.
Bé, això està en una trajectòria creixent, eh? Jo crec que si miréssim enrere, Luis Enrique, Tito i Guardiola, fins i tot, ja va, però tot allò va ser molt esquitxat i cada cop va agafant més cos. Jo crec que també cada cop Messi té més experiència i té més autoritat, i també Messi, de la mà de l'entrenador, va regulant aquestes suplències, i jo crec que la temporada que ve això... Bé, ara això anirà creixent progressivament, perquè Messi també sap que pot estirar més la seva carrera si té descansos de qualitat.
I això pot voler dir un o dos Champions més pel Barça.
Si no aquesta és la fixació del
Lliga,
Barça. Aprofitar més.
Sí, les lligues també. Sí. Però...
És important el tema lligues perquè avui ens acostem una mica més al gran objectiu de llarg recorregut.
Aquest és un altre objectiu del Campos, cadascun té el seu.
Són complementaris.
L'històric de la Lliga, oi, Xavi?
33, Madrid, 26, Barça.
En queden 7,
A set.
Deien que si se segueix el ritme de les últimes temporades el Barça ho podria igualar al 2030.
Jo el 2030 us escoltaré per la ràdio.
Però si falta molt poc.
No tens sisè.
Exacte, passa ràpid això. Sí, sí, molt ràpid. Bé, segon moment de la Lliga, triat per la TDT. Us toca, Jaume, Ramon Bernat Coll.
Doncs mira, ens fixem en un partit que va acabar amb empat a 0, però que hi va haver un dels millors partits de Marc-André Ter Stegen, que per nosaltres ha estat un dels jugadors claus d'aquesta temporada del Barça. Aquell partit va realitzar dues intervencions de molt mèrit i va sortir a la foto per un protagonista que normalment no acostuma a ser, però que aquell dia va destacar molt.
Atenció, pilota per l'Atlètic en atac. La té Iñaki Williams, és a la frontal. La cedeix cap a Susaeta. Susaeta retalla, xuta amb camp esquerra. Ter Stegen! Envia la pilota a corna en una aturada fantàstica després del xut enroscat del veterà Markel Susaeta, el capità de l'Atlètic Club. Canvia la pilota buscant gairebé l'escaire, la mà fantàstica de Ter Stegen.
Ja ho ha dit el Jaume, Ter Stegen no acostuma a ser sota els focus mediàtics, o almenys no tant com els jugadors de camp, però Ter Stegen, al cap i a la fi, el porter de Berlín del 2015 i un dels elements més indispensables d'aquesta temporada.
I si no és el millor porter del món ara mateix, doncs competeix amb qui... intenti competir.
Home, pel Barça ja fa temps que ens vam adonar que no en podem tenir cap de millor i no el canviaríem per res, però és possible que sigui un any de salt de qualitat de Ter Stegen?
O de consagració absoluta. Jo crec que aquest any és el de la seva maduració com a jugador del Barça.
Jo crec
no com a coporter, com a consolidat i consensuat. Que és,
integració,
que és
adaptació, no?
Sí, tot.
Lideratge.
Tot i que ha ajudat força l'equip amb aquestes passades rases llargues cap a Suárez normalment per superar pressions altes, crec que potser amb els peus no ha evolucionat molt aquesta temporada perquè la sortida de pilota de l'equip no ha evolucionat, no és responsabilitat de Ter Stegen, però sí que ha afegit al seu repertori i a les seves qualitats aturades que tan malament com la que recordàvem ara a Sant Mamés, o aquella contra, doble contra el Sevilla.
Que donen punts.
Que vola i s'aixeca ràpid.
Que donen punts. Ja ves que són aturades que semblen sobrenaturals.
I a més, sempre, no sé si us passa, però jo sempre tinc la sensació, com amb Messi, que la millor aturada de Ter Stegen ha de venir. O sigui que hi ha jugadors que dius, ves que això no ho tornen a fer, no? O aquella sensació de dir, ves que és la seva temporada. I jo veig Ter Stegen i penso, ves que encara han de venir moltes coses, eh?
L'única llàstima de Ter Stegen és que Alemanya segueixi sent el suplent de Neuer.
Bé, millor, no millor.
Tenir la consideració internacional
pels alemanys.
Jo crec que Ter Stegen és un porter, és el porter ideal pel Barça i que no l'hauríem de canviar per ningú. Però hi ha altres porters molt bons que, per exemple, eviten que Ter Stegen pugui endur-se un premi com és el del Zamora.
Home,
no?
Però això és més per l'estructura sí, que no pas per qualitat del porter.
I pel tipus de joc.
No?
Però el Zamora no consagra ningú.
Jo, Oblak, crec que és un porteràs, eh?
Molt bé, competeix a Ter Stegen.
Doncs perfecte. Jo Oblak no el voldria tenir al Barça.
Què he dit? Com he començat dir la meva al·locució?
Doncs això, és que
a Ter Stegen no l'hem de canviar.
Que quan em parles del Zamora és que em poso nerviós. Sí,
perquè tu tens aquesta al·lèrgia.
Chichi, premis, la bota d'or, totes aquestes coses.
Però fa una estona parlàvem també d'atrapar el Madrid en títols de Lliga. No, tots són
però al·licients. Això és col·lectiu, eh? Això és col·lectiu. I jo del futbol, fins que ningú no m'ho mostri el contrari, reconec que és un problema meu de falta de control emocional quan apareixen els Zamores com a... o els Pichichis o a les...
Vosaltres
les
sabeu, tu saps que els porters són molt especials i un porter pot guanyar el seu equip 2-6, com és el cas de Valdés al Bernabéu, i sortir descontent, perquè li han fet dos gols.
Sí, home, clar, i un davanter doncs, que ha guanyat 2-6 i ha fallat dos gols.
Jo estic segur que...
Jo estic segur que
Ter Stegen li encantaria guanyar algun Zamora.
Sí, home, sí, li encantaria, però mentrestant ell va sumant lligues. Jo no el veig gaire amoïnat, ni preocupat, ni obsessionat amb el Zamora. Ter Stegen sap qui és Zamora perquè és Ter Stegen, que normalment vol saber més coses. Però quan va arribar aquí no sabia que en donaven de Zamores aquí. O sigui, no ho sabia. Li van haver de dir un dia, aquí el premi que guanya si ets el porter menys golejat és el Zamora, perquè jo no sé si ho saps tu, Bernat, però hi ha trofeus a totes les lligues del porter menys golejat?
Doncs ara t'ho mirem.
Sí, no, vull dir que no, ni ho sabem. Vull dir que és que els porters que són d'una altra cultura venen aquí, els diuen que el Zamora... Ell de petit no volia guanyar Zamora.
Sí que existeix el premi del millor premi del porter del món. Això sí
segur.
Existeix.
Ruth, sí que pensàvem que després de Valdés costaria això, eh?
Sí, sí, sí. I a més, Ter Stegen aquest any ha aconseguit una maduresa i un... ens n'hem enamorat, no? No sé si també per com és fora del camp i el que cada vegada anem coneixent més i... Però és com una història d'amor actualment amb Ter Stegen.
Acabarà parlant català, Ter Stegen. És el típic jugador que acabarà parlant català.
Bé, el va entendre des de... Instagrams fent com a promoció del país. Jo no sé si això és fruit d'algun conveni amb la Generalitat, però tampoc no ho sembla.
A mi sempre m'ha fet la sensació...
Sobretot bastant genuí.
I això és per coses que he anat veient per xarxes, que la seva parella està com molt ben integrada en un entorn universitari d'aquí i jo crec que li han fet conèixer bona part de la realitat del país i Ter Stegen, de fet, entén el català perfectament i el podria començar a parlar.
Per això.
I després, com a porter, em sembla que està fent una temporada fantàstica, salvant punts al Barça i també amb aturades plàstiques com aquesta societat, la recordo, que és amb canviada, és plàstica, és preciosa.
I el que queda de Lliga l'hauria de jugar Silesen o...
Sí que l'han de vendre. Sí.
Hi ha una final de la Copa.
Ja té la final de Copa, però sí, el Borda preferiria que jugués alguns partits més. Jo com que...
Jo no tinc clar, en cas del porter...
Home, el porter també té les semifinals de la Champions. És una decisió que haurà de prendre Valverde. Em sembla un bon debat. Si voleu el fem un altre dia, perquè jo aquest sí que crec que és un debat interessant, sobretot també per lligar amb allò que va dir Valverde de l'urna i tenir els jugadors en actiu. Però passem a un tercer moment. Va, Xavi, toca.
A veure, no és el moment més important, però sí que és el moment que amb tota seguretat saps que el Barça serà campió, no fa gaire. 3 setmanes avui, concretament, el 6 d'abril, a 10:15 de la nit, el partit que havia d'obrir una mica la Lliga o sentenciar-la, Barça-Atlètic de Madrid, i cap al final marca Suárez.
Alba cap a Suárez, Suárez és a la frontal, carrega la cama, xuta, gol!
amb una gardela, amb un canyardo.
Després va marcar Messi el 2-0, però vaja, si hi havia algun dubte que el Barça guanyaria aquesta lliga, es va esvair en aquell moment en què Luis Suárez feia l'1-0 contra l'Atlètic de Madrid. A més, Suárez ha fet una temporada notable,
Molt bona, molt bona. Jo crec que... Crec que també hem de veure fins quan pot mantenir una regularitat competitiva a aquest nivell, malgrat els desgastos, perquè fa la sensació que és dels que no li costa descansar, ja ho dèiem abans.
Avui no ha descansat.
Ha jugat als 90, hem dit, ens esperarem per si hi ha descans. Quants partits consecutius dèieu que ha fet, Jaume? 6? O
què és d'Osca? Des d'Osca. I abans, em sembla que era
Marc. Sí, des d'Osca i abans d'Osca n'havia fet com 6 o 7. Ara t'ho torno a mirar.
Sí, i aquest 2019 gairebé no ha descansat gens. Per exemple, contra el Madrid també ho va jugar tot, excepte aquells últims 13 minuts contra el Madrid al 0-3, però la resta és que ho ha jugat tot.
Mira, ara són 4 partits i abans d'Osca eren 7. Seguits.
11 de 12 partits i no el deuen haver canviat en cap moment.
Minut 89 no contra el Betis.
No fos que estigui fresc en els partits finals de la temporada.
A veure com arriba aquesta per final. Avui, per exemple, li ha faltat una miqueta de contundència en la finalització i esperem que hagi estat no un avís, sinó una anècdota, perquè els gols de Suárez arribaran. Fa poc algú em preguntava, tu creus que el Barça pot guanyar la Champions sense que Suárez marqui? O sigui, només amb els gols de Messi? No. I jo crec que el Barça necessitarà els gols de Suárez.
Perquè Suárez no ha fet cap gol a la Champions, ni fora de casa ni a casa.
Cap gol. És que són 21 a la Lliga, 3 a la Copa i cap a la Champions.
Tot i que el d'Old Trafford de Show de pròpia porta és de Suárez, per mi, jo crec que contra el Liverpool o a la final, Suárez ha de marcar. Si no, és molt difícil que el Barça sigui campió de la Champions. Necessitarà Messi una mica d'ajuda. Albert, ha parlat Suárez.
Doncs sí, ha remarcat la regularitat que es necessita per guanyar una Lliga com aquesta.
Partido el cual tenés que tener muchísima regularidad durante todo el año y bueno, hoy fue una demostración de cual un rival que está peleando para seguir en la categoría, que te haga el partido que te hizo hoy, nosotros sufriendo hasta el final, por eso hay que darle mucho valor, mucho mérito de nuestra parte de que ganamos otra liga más.
¿Qué pasa por ir a un detallito del partido? ¿Cómo puede pasar que os ponéis por delante, que está todo hecho, y pasáis 15 minutos ahí? Que no sé si os había dado una pájara, ¿qué había pasado?
No, creo que también un poco te dejas llevar un poco de que puede ser difícil que te haga un gol, pero obviamente que el rival juega, generó ocasiones, y bueno, creo que también tuvo un poco de la suerte del campeón, digamos, una jugada que pega en el palo, pega en marca ahí, casi se mete, pero también ser consciente que hicimos un buen primer tiempo, creamos muchas situaciones de goles, pudimos haber cerrado el partido antes y en el segundo también.
¿Qué capacidad tiene Messi? Ya sabemos que es muy bueno, pero para salir al campo y cambiarlo todo.
Obviamente ser realista de que por algo es el mejor jugador del mundo de todos los tiempos. Tenemos que estar disfrutándolo cada momento, cada partido que juega, cada minuto que juega. Tenemos los periodistas, la gente, los compañeros, tenemos que sentirnos orgullosos de lo grande que es y lo que hace en cada partido, ¿no?
Y ya la última, porque lo ha dicho el presidente, ha hablado ya de triplete, de la boca de la directiva ha sacado la palabra triplete. ¿Nos atrevemos con él?
No, nosotros no, nosotros por la línea del trabajo, del sacrificio y siendo consciente que el miércoles jugaremos uno de los dos partidos más importantes que tenemos en la temporada y tratar de mejorar los buenos partidos que hicimos en grandes partidos, en buenos momentos, el miércoles y después el otro martes tenemos que hacer los dos mejores partidos de toda la temporada si queremos soñar con ese objetivo.
Doncs ja ho sentiu, Luis Suárez, que no tira d'eufòria i vol anar partit a partit a Movistar Partidazo.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 25.000 famílies. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
El Barça ha aconseguit avui la 26a Lliga de la seva història. La primera va ser la temporada 1928-1929, en el primer campionat de la història de la Lliga. Un dels grans canvis del Barça en lligues és des de l'arribada de Johan Cruyff a la banqueta. Des de la primera Lliga de l'holandès com a entrenador del Barça, la temporada 90-91, el Barça ha guanyat 16 dels 29 campionats de Lliga disputats. En aquest mateix període, el Madrid n'ha guanyat la meitat, 8 de 20, en els 29 trofeus disputats. Abans de la Lliga del 91, el Barça només havia guanyat 10 de 59 lligues i el Madrid 25 de 59.
I hi ha un altre nom propi d'aquest cicle guanyador. Ja són 10 lligues de Leo Messi.
Abans de l'arribada de Messi al primer equip, el Barça havia guanyat 16 lligues en 73 temporades. 16 en 73 temporades. Des de que l'argentí va debutar, són 10 de 15. Ja és el segon jugador de la història amb més lligues empatats amb Pirri i per davant només té un futbolista, Gento, que en va guanyar 12 amb el Madrid. Com recorda Aitor Lagunas a Twitter, el Barça ha passat de guanyar 2 de cada 10 lligues a 2 de cada 3.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què, un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida!
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El Barça guanya la Lliga. Felicitats, Barça! Felicitats, campions! La TDT a Catalunya Ràdio.
Bernat, aquesta fins i tot sé jo quina és. Els clàssics no de Seban, eh?
De Flanc, no?
No, bé, no ho sé. Això et deixo tu. Les matrícules...
Ell vol dir que sap quina és que li sona.
La Laia em coneix.
Un dia l'ha sentit algun dia, saps?
L'he sentit alguna nit. La matrícula la deixo molt altra.
Pensava que la deies tu.
No, és que jo quan vaig a algun lloc i la sento, mai pregunto la matrícula de la cançó. Jo dic, ah, aquesta em sona. Home, aquesta... Hi ha hagut alguna nit a Hamburg que ha sonat. Bé, he dit Bernat i ja Bernat Coll apareix com a expert musical.
No, sí.
Bernat Soler desplaçadíssim.
No, abans has dit Bernat Coll.
Les
noves generacions,
Bernat
Soler.
Bernat Coll és el qui lidera la
part musical. Jo he llançat Bernat
musical.
I la Liup se l'ha quedat de Bernat Coll. Bé, seguim amb els moments. Hem parlat del gol de Suárez contra l'Atlètic de Madrid, hem parlat de les aturades de Ter Stegen el dia de Sant Mamés, hem parlat de la lesió de Messi. Ruth, el teu.
Doncs jo busco un moment per il·lustrar la fantàstica temporada. Vaja, no tota, perquè Gerard Piqué, quan va començar, el vam criticar i vam explicar que no el veiem en bona forma, igual que altres jugadors, com per exemple Rakitic, però després, al final de temporada de Piqué, em sembla excel·lent, i podríem destacar, no sé, del 0-1 al Bernabéu, per exemple, com ho feia el Bernat en el 0-5 contra el Llevant.
Atenció, la rep Piqué, el punt de Benal. Retalla, xuta, Piqué, gol! Gol, 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 gol! Ho has aconseguit, Piqué! Ho has aconseguit! Has fet el cinquè, tal com volies, tal com desitjaves! Aquest noi gairebé tot li surt bé! Ha marcat Piqué el cinquè! Com li agrada arrodonir la festa!
És un gol, és un gol, però destacaria la gran temporada defensivament i tot el que ha portat el Barça.
Jo crec, Ruth, que és veritat que li costa agafar la forma a l'inici, perquè la temporada de Piqué, per mi, és la millor de la seva carrera. O sigui, ha estat deixar la selecció espanyola, ha sumat no sé quants minuts, o sigui, ho juga tot, però és que avui l'hem vist aquí, sortint després d'una patinada, amb un cop d'esperó.
I l'ha encarat Morales amb velocitat i Morales no l'ha superat.
És com si estigués passant-s'ho millor que mai.
Sí, i crec que era en un partit de Champions que ho explicava a la Transmi, no? Que era, tenia un 1 contra 1 i per velocitat el rival no se li va, però a més, no és només que no se li vagi per velocitat, sinó que l'anticipa i ja sap què farà abans que ho faci, no? I dèiem, i explicava, és una mostra del concentrat que està. I per això volia destacar en aquest sentit
Borda,
la temporada de Piqué.
Fins quin any té contracte?
No el vulguis vendre.
Per favor.
No, però vull dir, per si les renovem ja, o vitalici, o com
2022.
Va això?
2022. Queden 3 anys, no?
O sigui, bé, encara marge. El 2022 en tindrà 35, no?
Sí, però és dels jugadors que crec que ha dit en alguna entrevista que no vol allargar gaire la seva carrera.
Ho va dir... moltes coses per fer.
S'ho estarà pensant, sí, eh? S'ho estarà pensant.
Però, pensant dir, sí. Ho va dir, però després va dir que li està agafant, que no s'imaginava que estaria passant-s'ho tan bé amb aquesta edat, eh?
Doncs...
Que no s'està cremant els entrenaments i que veu que el seu cos el pot aguantar més anys.
Sí, jo crec que competitivament jugadors com Piqué, Messi, aquesta generació...
Necessites aquesta mentalitat, sí, en un equip.
Tenen molta corda, eh? Perquè sí, se sabran cuidar, perquè arribarà el moment... que Piqué seleccionarà també els esforços, perquè aquest any ha dit, mira, ara...
Molta
any...
corda que d'aquestes parlarà.
Doncs no ho sé, perquè dependrà de les seves ganes,
no,
eh?
Però i tindran un rol important.
Ja t'imagines, 3 o 4 anys més.
Sí, potser, no sé. Quan dic una corda, vull dir que a vegades aquests jugadors, que són tan importants, que marquen a la història alguna cosa, no el marquen només des dels títols. Continuen jugant fins que ells volen. I dependrà de si s'ho passen bé com s'ho està passant bé Piqué ara.
En una temporada que la Ruth deia, he agafat un gol, home, és que és la temporada més golejadora de Piqué, no, Jaume? Perquè són 4 gols a la Lliga, 2 gols a la Champions i el de la Supercopa d'Espanya. Déu-n'hi-do, eh?
Aquests que, com Piqué, són ara mateix la base d'aquest equip guanyador de tots aquests anys i que ara es van fent grans, tinc la sensació que a partir de la temporada que ve tindran una responsabilitat afegida, que és que, clar, el Barça està fent esforços per rejuvenir l'equip. Si ve De Ligt, si De Jong ja ve segur, i Todibó és una jove, Artur també, i per acompanyar-los en aquest recorregut, Messi no cal dir-ho, però
és necessari,
Piqué,
sí,
és, jo diria que imprescindible.
Jo en aquest sentit pensava molt amb el tema d'Artur. Jo pensava, si Iniesta hagués aguantat una mica més, Artur li hagués... crec que ha sigut una mica més fàcil aquesta adaptació que hem d'entendre que la necessita, vaja.
Sí, això és veritat, també que, per exemple, Xavi, Iniesta i Puyol, diríem que han tingut un adeu on tocava, més o menys, no? Ningú no va allargar exageradament la seva carrera, no? Quan he fet aquesta afirmació no he pensat en aquests futbolistes.
No, quan ells van veure que no havien de jugar el que ells creien que havien de jugar, van decidir marxar.
Sí, sí, és veritat. Bé, Piqué, jo crec que un altre dels pilars... A més, si no em dieu el contrari, cap lesió a la temporada, no?
No.
No, aquesta lliga només s'ha perdut el partit contra l'Osca, que va ser el de les rotacions, i el de Villarreal.
La veritat és que n'hi ha un refredat, i que sigui així, que segueixi així, eh?
Perquè... A més, ara que ha aconseguit ser un dels capitans, que ho deixi una mica,
ha guanyat la Lliga al Barça... Bé, anava a dir amb el braçalet també, Piqué, no...
Però no, perquè s'ha fet el canvi.
Només la primera part. Albert, el teu moment.
Doncs mira, jo crec que si alguna cosa destaca aquesta temporada també, a part del joc i de l'encert del Barça, és per la irrupció de la tecnologia i l'àrbitre del VAR, no?
El VAR de l'Albert.
Sí, bueno, el VAR en general i en particular aquí el VAR de l'Albert. Hauria pogut pensar en una cosa que em va agradar molt, que va ser el penal aquell que va xiular Sánchez Martínez al Bernabéu de Varane sobre Luis Suárez.
Sí.
Una cosa que ha demostrat que quan un àrbitre està tancat en una sala sense la pressió ambient és més fàcil xiular un penal al Bernabéu. Mm-hmm. Però jo...
Era el Camp Nou. No, va ser el Camp Nou, aquell, Albert.
Bé, però el VAR ha demostrat que els...
Era un Barça-Madrid.
Era un Barça-Madrid.
Sí.
I però el VAR, jo he triat, en lloc d'una cosa positiva, potser la decisió més estranya que he vist de VAR a la temporada
ja
del Barça.
Vas, ja sé per on vas.
Que és aquesta.
Atenció, perquè l'àrbitre s'endú la mà a l'orella.
Aquí, l'únic cas que podria ser això és confusió d'identitat, però no hi ha hagut groga, amb la qual cosa només pot ser una expulsió en vermella directa.
Però l'acció que s'està jutjant, què és?
Sí, sí, la de l'Englet.
El cop de l'Englet.
Si considera que és voluntari o no,
clar,
no hi ha una altra raó.
Però és molt considerat.
Atenció, dibuixa la pantalla i l'àrbitre assenyala falta de l'Anglé.
I va cap allà.
No m'ho puc creure.
Vermella directa per l'Anglé.
No m'ho ha semblat gens.
Ni a Pere Pons tampoc. Ni a Pere Pons tampoc.
Això va ser el 23 de setembre. Barça-Girona, l'expulsió de l'Englet per una suposada agressió a Pere Pons.
Era del Cerro l'àrbitre aquell dia?
Doncs ho hauria de mirar un segon.
Doncs jo... bé, a mi m'ha semblat una anècdota després en la temporada.
Però... Gil Manzano.
A l'àrbitre, eh?
Sí.
No el del VAR. M'ha semblat una anècdota, però jo aquella jugada continuo pensant que es va equivocar. També penso que s'ha equivocat avui amb el penal al Metropolitano en contra del Valladolid, perquè en el fons sempre hi haurà una persona que valori, sigui el VAR o el terreny de joc, i això ho hem de tenir en compte.
Però s'ha reduït notablement, eh?
Jo crec que sí.
La millora és absoluta.
Que no hi haguessin errors.
Encara era molt tendre. Va ser el primer dia que vam patinar, no? Que, ai, què passa, eh? Això no ho teníem en compte, no?
No, a veure, és normal que hi hagi errors, perquè això que diu el Ricard, al final és la interpretació de l'àrbitre. Però, clar, la possibilitat de veure una revisió, clar, és molt difícil valorar totes les jugades, totes les coses que passen en directe i sense cap xarxa de seguretat, cap segona impressió. Aquí tenir un VAR, que el VAR és un àrbitre titulat, que coneix el reglament, que està treballant amb els seus companys i tot això, ajuda a...
I dones moltes eines.
Clar, clar, clar. I redueixes la possibilitat aquesta de l'error a la pura interpretació. Avui, a la jugada aquesta que deies tu de l'Atlètic de Madrid, sí, l'àrbitre ja ho tenia clar, que ell no volia xiular aquell penal. Sí, sí. I li fan veure i no el vol.
No li ha descobert res més. Hi ha algú a la TDT que sigui obertament antibar o bar escèptic?
La Sònia.
A part de Sònia Gelmà, que no hi és avui, que ja la perdonem, direm que ja ho parlarem un altre dia, dels que som avui.
No.
No, tothom suma.
No, jo crec que ja hi havia gent que li feia una mica poc, es perdria la gràcia de la moviola, que no s'ha perdut perquè es continua criticant o rearbitrant igualment l'endemà. I després sí que hi ha la cosa aquesta estranya dels gols, no? Dels gols que celebres o cantes i que després no saps si has de celebrar una altra vegada o has de tornar a cantar o com ho has de fer, que això sí que és una mica estrany, tot i que s'està fent molt ràpid.
Mira el City.
El que està clar és que el VAR és infal·lible quan la tecnologia incideix sobre sobre la jugada.
Com el fora de jocs,
correcte,
no?
Quan incideix una persona, doncs, òbviament la persona es pot equivocar, la persona pot tenir una percepció diferent a la nostra.
Quan hi ha una interpretació, aquí decideix al final una persona i cadascú veu...
Que bé que ens hauria anat, que ja s'hagués introduït no només a la Lliga, sinó a Europa els últims 5 o 6 anys.
Ai, aquesta nostàlgia de VAR retroactiva, Et sento el Carles, va, laboratori té moment de la Lliga?
Sí, i és el moment d'Embelé. Recordeu, surt al minut 80 el Wanda, el Barça està perdent 1-0, el Barça ve de perdre a casa contra el Betis, amb un partit on Dembélé no està convocat perquè 3 dies abans tota la polèmica de que s'havia dormit, que no era la primera vegada, va rebre garrotades per part de tothom, i en aquell partit que era importantíssim pel Barça, surt al minut 80, rep una assistència de Messi, recull amb la dreta i amb l'esquerra marca el gol de l'empat al minut 89.
Juga Jordi Alba, 44 minuts, últim minut, la té Messi, la llarga, atenció, la pilota per Dembélé, retalla, xuta, gol, 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 Dembélé marca el gol de l'empat i encara hi haurà temps, encara hi haurà temps. Dembélé marca el gol de l'empat en una acció individual, ha rebut la pilota a l'interior de l'àrea, retallat i ha xutat, i el seu xut ha entrat a la porteria situant l'empat a un i salvant de moment els mobles d'una derrota que semblava gairebé inevitable.
Dembélé va capgirar aquest marcador i aquell partit a Vallecas, recordeu aquell partit de Vallecas?
Sí, sí, sí.
També va ser protagonista de...
Fet 2-2.
D'una remuntada gairebé impossible, el Barça estava perdent el partit. Quina llàstima de l'última lesió de Dembélé, perquè no arriba... No arriba per l'exigència...
Suplent dimecres,
Jo crec que sí, no?
Sí.
Borda ha guanyat el càsting, Coutinho?
Sí. Contra tot pronòstic, però...
Avui ha tirat de l'equip, a la primera part,
Sí, però ha tingut una rematada que era el gol de la Lliga.
La rematada de cap, el Borda està indignat.
Aquella rematada de cap amb ningú a un quilòmetre a la rodona i tirar-la al centre.
Sempre trobes aquí un element que no acaba d'enamorar-te. Sempre trobes aquell punt,
Jo he pensat allà, és com veure-la a càmera lenta, aquella jugada. Ara aquest home s'aixeca aquí i segur en el seu cap pensa, aquest és el moment, fa el gol de la Lliga i capgiro tot això i torna a fer els gestets aquests.
Per cert, sobre els gestets, no vull fer tema, però els senyors de la zona
polèmica
m'han dit que al minut 35 o 36 Coutinho els hi ha fet un petó i els hi ha recordat un altre cop que l'altre dia es veu que van insultar sa mare.
Això era abans o després del cop de cap?
Mira, el cop de cap és al minut... Doncs t'ho diré ara. No el tinc apuntat jo, el cop de cap.
Jo diria que és abans.
Hi ha un al 5 clara, hi ha un altre al 25, un altre al 27.
Van dir, no m'han sabut... Diu, fins i tot hem intentat fer-li una foto, però hem arribat tard, perquè, clar, el petó ha estat un moment. Vull dir que Coutinho continua jugant. Compte que aquest soci no estigui esperant en Coutinho, O sigui, que des que ha col·locat, diríem, la proa, està jugant els millors partits del Camp Nou, si marca contra el Liverpool, potser torna a celebrar-ho cap allà. És una cosa que es veu que li ha quedat molt clavada. Bé, no vull fer tema perquè és un tema menor, però m'ha fet gràcia perquè he rebut el missatge al descans sobre que ha tornat a recordar-se de la graderia. Bé.
Però, Ricard, tu creus que avui Coutinho ha guanyat el càsting o és que no l'ha perdut i Dembélé no té prou punts per
Jo crec que Coutinho anava per davant i que avui ho ha acabat de rematar.
L'ha canviat al descans, perquè descans, sí.
Ruth, no en tenim cap dubte, no?, de cara a Liverpool?
No, jo crec que sí, exacte, jugarà Coutinho, vaja. Sí. Aquest dubte no el tinc.
I també, i et volia preguntar, la sensació que Dembélé ha estat marcat per les lesions des del primer dia, la primera temporada que hi ha lesió a Getafe i aquesta temporada, aquesta última lesió que recordem que va forçar per jugar
sí,
contra...
Sí, per això anava a dir que més que per les lesions, per certa immaduresa, perquè aquesta lesió és fruit de la immaduresa, d'aquesta immaduresa que l'ha envoltat durant tota la temporada, de que si no es cuidava, de si els entrenaments, i aquesta lesió crec que és una mostra més d'aquesta immaduresa.
Però bé, va recaure perquè el seu entrenador va posar en una situació que li semblava...
He de dir una cosa, crec que ho va explicar el Javi Miguel Laia al Club de la Mitjanit, Valverde va reconèixer al vestidor davant de tothom,
sí.
Va agrair a Dembélé la predisposició d'aquell dia de jugar encara que no estigués del tot bé. Vull dir que Valverde m'imagino que assumeix certa corresponsabilitat. Bé, hem repassat els nostres sis moments de la Lliga, però tenim una peça especial, una peça, diríem que l'obra mestra, que han fet el Quimet García i el Fran López i que sentirem ara, quan tornem de la publi.
Us parla en Coco, benvinguts a una missió secreta. Nom, State Mission, lloc, PortAventura World.
Prepara't per descobrir Street Mission, la gran novetat de PortAventura World. Entrades més hotel des de 65 euros i un dia Ferrari Land inclòs. Consulta'n les condicions a PortAventuraWorld.com.
3, 2, 1, comença la teva missió.
El top 5 del Barça a la Lliga 2018-2019.
Jornada 1, Alavés Barça, 18 d'agost del 2018.
Atenció, és l'oportunitat perquè es trenqui aquest empat a 0. 18 ja de la segona meitat. Barça a la vés, primera jornada de Lliga. Cap a la pilota Messi. Xuta per baix! Gol! De Messi! Sí, 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 sí! Gol 6.000 a la Lliga del Barça!
Jornada 10, Barça-Madrid, 28 d'octubre del 2018.
Pilota per Dembélé, Dembélé retalla, Dembélé entra dins l'àrea, continua Dembélé, fa la centrada, el contra cap de Vidal, gol! Gol, 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 gol! El de la cresta també marca gols! El de la cresta també marca gols! El cinquè del Barça!
Jornada 26, Madrid-Barça, 2 de març del 2019.
Sergi Roberto l'envia per Rakitic, atenció a l'interior de l'àrea. Rakitic tot sol aixeca la pilota! Gol! Gol, 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 gol! Ho han tornat a fer! Tornen a avançar-se el marcador al Bernabéu! Tornen a silenciar el camp del Madrid!
Jornada 28. Betis-Barça, 17 de març de 2019.
Messi la cedeix cap a Rakitic, a l'interior la torna per Messi, Messi xuta!
Mare meva!
Gol!
I el Villamarín dret!
Gol!
I el Villamarín dret, escolteu!
Ovació del Villamarín!
Jornada 30, Villarreal-Barça, 2 d'abril de 2019.
Messi no pot fer ni una rematada. Apareix Suárez, xuta. Gol, 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 gol. Ha marcat Suárez amb un xut creuat des de l'interior de l'àrea, salvant un puntet que sabem que no serveix de gaire, però és que aquí a Villarreal estan desesperats. El Barça salva un puntet amb gol de Suárez després d'un corna a favor. El Barça empata un partit que tenia perdut.
El top 5 del Barça a la Lliga 2018-2019.
Bé, document sonor per guardar, eh? Teniu la Lliga 2018-2019 en 3 minuts o una miqueta més?
Per guardar això, i per anar repetint.
Això sí que fa pujar això les ganes de tot.
Clar, eh? Us ho havia guardat pel final.
Que la gent sàpiga que ho trobarà a les xarxes socials.
Ah, sí?
Sí, ja l'acabem de compartir.
Ara mateix vaig a compartir.
Quants likes té a l'altre que tenia 2.800?
Ah, espera't, que ara t'actualitzo a l'Instagram.
Actualitza marcadors.
I d'aquest top 5, Ricard, avui que comentaves el tema aquest de les tanques, quasi que del jugador estirat o al darrere, jo crec que amb el... Sí, ja s'havia fet abans, però aquest gol contra l'Alavés de Messi, que el xuta per la tanca per sota, jo crec que a partir d'aleshores, jo també era un dels trets d'aquesta lliga.
Sí.
Gairebé a cada partit
és veritat,
veiem...
Com ha modificat les barreres aquell gol, eh?
Això és una innovació en el món del futbol.
Per això, jo quan em veu dir, pensa un moment, després vaig veure que ja havíeu triat el gol amb aquest resum de gols, però volia posar això perquè és com fa canviar amb el futbol, que sembla que està una mica tot vist, un jugador que fa canviar com s'afronta un llançament de falta.
És veritat.
Crec que aquest partit, aquest gol contra l'Alavés, ja ho dic, que ja ho havíem vist anteriorment, però aquest gol contra l'Alavés fa que ja sigui com una cosa regular.
És veritat. Això ho va estrenar el PSV a la Champions,
amb el Chucky Lozano.
Jo crec que això ho va estrenar Tite en Brasil a un partit contra Argentina.
Sí, sí.
És possible. És veritat. No, però s'ha posat de moda aquest any i ha transcendit.
Exacte. Normalitzat.
No s'ha quedat només fins i tot contra el Barça. Mm-hmm. Vull passar pel laboratori perquè el Carles Domènech i el Marc Domènech també tenen dades per resumir la Lliga. Carles, Messi és el màxim golejador, ja ho hem dit amb diferència, però quin davanter necessita menys rematades per fer gol?
Doncs ell. Ell ha rematat 148 vegades, ha marcat 34 gols, això vol dir 4,3 rematades per fer gol. El que demostra és que la resta dels seus companys de la davantera estan molt a prop. Suárez necessita 4,5 rematades per fer gol, Dembélé també 4,5.
Déu-n'hi-do.
I Coutinho puja fins a 10,8.
Coutinho el doble, que Dembélé, Messi i Suárez respecte a les rematades. Dada curiosa que tots tres, Messi, Suárez i Dembélé, estiguin als mateixos números i Coutinho dobli. Els migcampistes han col·laborat prou en l'atac de l'equip?
Jo crec que no. Només ha marcat el 8% del total dels gols. Rakitic 3 gols, Arturo Vidal 2, i a l'Anyà 2, Artur no ha marcat cap gol, ha rematat 4 vegades entre els 3 pals i no ha marcat cap gol, i una curiositat és que Busquets no ha rematat en tota la temporada entre els 3 pals.
Busquets no ha xutat entre els 3 pals, xuta poc, i a més no ha fet intervenir el porter. Curiós també que els migcampistes del Barça no tinguin més presència en l'arribada. I quina és la dada que t'ha sorprès més?
Mira, us faré jugar, és possible que l'encerteu, però sabeu que sempre admiro les passades de mèrit bé i malament, que tant poden ser defensives com ofensives, i només hi ha un jugador en tota la plantilla del Barça, òbviament dels jugadors que han jugat més, dels 14-15 que han jugat més minuts, que té el bagatge positiu entre passades de mèrit bones i passades de mèrit dolentes. Us demano a veure si qui l'encerta.
De candidats.
Ter Stegen.
Un altre candidat.
Arturo Vidal.
La resposta és...
Arturo Vidal. 27 bones, 20 dolentes, un més 7. I perquè tinguem una referència, Coutinho està amb 0, 29 bones, 29 dolentes. Artur amb menys 3, Piqué amb menys 5, i després ja un Tití amb menys 10, Busquets amb menys 16, Messi amb menys 15, Rakitic amb menys 20. Per tant, curiosament, totes les dades que li anem acumulant a Arturo Vidal, gairebé totes, són positives.
Entre aquestes dades i les de jugar un o dos tocs, les dades deixen Arturo Vidal molt ben servit. I no podem avui, però tindrem dies per fer-ho als programes d'esports de Catalunya Ràdio, Xavi, obre el debat que ja has obert d'Arturo Vidal o Artur de cara, com a mínim, a l'anada de Liverpool i ja veurem què passa després.
Sí, sí, l'anada contra el Liverpool, Arturo Vidal ha fet molts mèrits en els últims partits, tot i acumular tots els minuts del món, per ser important.
Marc Domènech, també, vinga, el gol més ràpid de la Lliga.
És una jugada de 4 segons, és el segon gol de Suárez contra l'Eibar a la jornada 19. Aquell fora de banda de Sergi Roberto.
És veritat,
Doncs aquell dura 4 segons.
Sergi Roberto serveix un out ràpid i Suárez remata. El gol més ràpid del Barça. Els gols més llargs?
N'hi ha dos que passen d'un minut, una jugada més d'un minut, i els dos els ha marcat Coutinho per obrir marcadors. Un va ser la jornada 10 contra el Madrid a casa, i el segon a la jornada 30 contra el Villarreal fora.
Els gols elaborats en firma de Coutinho. I Ter Stegen...
Ter Stegen ha participat en gairebé el 30% dels gols de jugada, és a dir, no pilota aturada, ni penals, ni falta, ni res d'això, que ha fet el Barça a la Lliga.
Això és bestial, eh? O sigui, un dia podrem aturar-nos i pensar, però que el porter del Barça participi en el gairebé el 30% dels gols de jugada que el Barça ha fet a la Lliga, bé, jo crec que això no passa a cap altre club del món i, per tant, a cap altre estil futbolístic del món, eh?
No, això ho deixa veure, eh? Perquè és evident que la pilota va de porteria a l'altra porteria passant per tot el recorregut del camp.
Bestial, bestial. I el laboratori que ha tret dades interessantíssimes per il·lustrar aquesta lliga i també un altre document per guardar. Ara arriba l'efecte a costa de la lliga.
Saps aquest missatge de...
Hola, ja he nascut i pesa 3,8 quilos. Tot molt bé, la mare està perfecta, ja estem a l'habitació.
És el nostre ofici. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
L'efecte Costa.
Jordi, campions, eh?
Doncs sí, vaja, jo és que ja m'hi veia des de fa 2 mesos,
sí,
però avui...
Tu ets dels que ho ha tingut clar, que amb temps.
Em faig por perquè sóc dels que menys m'enganxo amb aquest equip i dels que més hi confio. És una reflexió, si vols, absurda que he fet a la moto, tornant cap a casa, perquè és que, vull dir, li tinc molta fe a l'equip, però a la vegada hi ha moments com la segona part d'avui que penso... Per què hi confies tant? Però...
Et preocupa l'última mitja hora o no?
Molt.
Sí?
Sí.
O sigui, no ho trobes com una part d'identitat d'aquest equip? Ho hem vist moltes vegades, això.
Sí, no, el que també em fascina, a vegades em fascino jo mateix i a vegades em fascina aquest equip. Em fascina que aquest equip que moltes vegades com... Qui era aquell entrenador que deia que transitaven per la cornisa, Brindisi?
Sí.
Doncs jo moltes vegades tinc la sensació que l'equip transita per la cornisa, però no cau mai.
No, mai.
I crec que jo, posat a destacar alguna cosa d'aquest equip, sí. Jo diria que ho has dit tu... Ara no sé si ho has dit tu o Valverde, però bé, és igual. És que cada vegada que necessita guanyar un partit, el guanya. Llavors no hi ha res més a discutir. Després tu pots passar millor, et pots enganxar més, et pots enamorar més o menys. Però que aquest equip té un gen competitiu inigualable... no és discutible i ho podem fraccionar, ho podem fer per dècades, ho podem fer en l'era Messi, ho podem circumscriure a l'era Valverde. Això és invariable, és un equip que ha competit en totes les circumstàncies i ahir fent memòria d'aquesta dècada que es diu molt ràpid, 8-11, aquí també han passat coses molt, molt fotudes i l'equip
sí,
llevat de l'any del Tata,
sí,
no se n'ha ressentit. I és jo veritat. Crec que això té molt valor.
Una generació privilegiada, una generació...
No, els privilegiats som nosaltres.
Sí. Bé, ells són privilegiats de tenir aquesta capacitat i nosaltres de veure-ho. Jordi, comença la setmana a Liverpool.
Ara.
I amb el tot costa...
A tota castanya.
A tota castanya.
Sí.
Enhorabona també per la part que et toca.
Moltes gràcies igualment. I amb Torquelap a tota castanya també.
Això mateix.
Fins ara, una abraçada.
Recupera el podcast de la TDT, el tercer temps i el parlem de futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify. iTunes, iVoox i Spotify. Escolta'ns quan i com vulguis.